Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 22 de novembre de 2012. L'ambient de la campanya electoral per a les eleccions de diumenge continua enrarit per la polèmica derivada de les filtracions i la publicació de notícies sobre un presumpte frau a Hisenda comès per Artur Mas i Jordi Pujol, que tindrien comptes a Suïssa. Tot això surt d'un suposat esborrany que no apareix. Doncs bé, ahir el ministre Cristóbal Montoro va dir que no creu que ell hagi de comparèixer al Congrés per aclarir si el seu ministeri investiga aquests hipotètics comptes en paradisos fiscals, sinó que qui ho ha de fer, sense esmentar-lo, es referia implícitament a Artur Mas, és qui té comptes a Suïssa. Veurem com evolucionen els missatges de campanya en les properes hores, però no seria bo que el tram final d'aquesta cursa electoral estigués monopolitzat per un tema que no porta enlloc. Sens dubte, qui hagi de donar explicacions, i en aquest cas el ministre d'Hisenda hauria d'aclarir què és el que volia dir ahir, que les doni, però no hi ha aquí cap prova i no hi ha cap indici, per tant, és absurd voler intentar alterar un resultat electoral quan el que no hi ha és cap prova. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrion a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim l'actualitat de les últimes hores. En aquest dijous, dia de Santa Cecília, patrona dels músics, comencem l'informatiu explicant-vos que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, diu que no creu que hagi de comparèixer al Congrés per aclarir si investiga uns hipotètics comptes en paradisos fiscals d'Artur Mas o Jordi Pujol. El líder del grup de Convergència i Unió a la Cambra Baixa, Josep Antoni Duran Lleida, va demanar ahir la compareixença de Montoro i també del ministre Jorge Fernández Díaz.
La resposta del ministre d'Hisenda va ser contundent. Segons Montoro, qui ha de comparèixer és el que té comptes a Suïssa no declarats, i no només davant del Congrés, sinó davant de tota la societat. Durant la clausura de l'entrega dels premis de l'Autònom de l'any, Montoro va assegurar també que el frau fiscal no és admissible ni tan sols en termes de discussió pública, i va apostar per acabar amb les rendes i patrimonis no declarats i lluitar contra això en tots els estaments de la societat. En aquesta línia, el ministre es va preguntar també com pot ser que hi hagi iniciatives parlamentàries que requereixin que el ministre d'Hisenda comparegui al Congrés per explicar el que està investigant l'agència tributària.
D'altra banda, el jutge del cas Palau, Josep Maria Pijuan, es reunirà avui amb el responsable de la unitat policial que suposadament hauria redactat l'esborrany que va publicar El Mundo i que acusa Mas, Pujol i el conseller Felip Puig d'haver-se lucrat amb diners del Palau de la Música. Està per saber si s'aclarirà alguna cosa. I entrem en crònica de campanya amb els missatges dels partits. Les formacions polítiques que es presenten a les eleccions de diumenge miren de marcar perfil propi, tot i que encara porta cua la polèmica per les acusacions del diari El Mundo sobre els comptes corrents de Suïssa. El candidat de Convergència i Unió va deixar clar que si no es donen explicacions caldrà demanar responsabilitats.
Des de la Federació, Duran i Lleida abordava la polèmica des del vessant polític i alertava que tant des de Madrid com també des de Catalunya hi ha partits que volen afeblir Artur Mas. El PSC ha tirat d'hemeroteca per posar en evidència el govern de Convergència i Unió. Els números dos dels socialistes, el número dos, l'economista Maurici Lucena, ha recordat que en el programa electoral diuen el compromís de reduir l'atur a la meitat. D'altra banda, el Partit Popular també ha recuperat la polèmica periodística, però no tant per atacar Ciu, sinó per fer una proposta, que s'endureixin les penes per filtracions. D'altra banda, Iniciativa ha defensat també la determinació política que diu representar per lluitar contra les polítiques d'austeritat, i Esquerra avisa que no pensa negociar les celebració d'un referèndum amb l'Estat perquè incompleix els seus compromisos.
I ahir en el debat a 3 que va organitzar avui TV amb Josep Cuní com a presentador, Artur Mas va defensar-se de les acusacions que van compartir la popular Alicia Sánchez Camacho i el candidat socialista Pere Navarro. Canviem de qüestió. Els líders europeus intentaran arribar demà a un acord sobre els pressupostos de la Unió Europea per al període 2014-2020 en una cimera extraordinària a Brussel·les que començarà aquest vespre i que es preveu tensa, ja que les xifres presentades han rebut fortes crítiques dels estats membres, entre ells Espanya.
Aquest matí el president de la Comissió i el del Consell es reuniran amb cadascun dels caps de govern. La proposta del president del Consell, Germán Van Rompuy, suposa una retallada d'uns 80.000 milions d'euros en 7 anys respecte al pla inicial de la Comissió Europea, que situava el pressupost per sobre del bilió d'euros. Aquesta proposta podria contentar els països que defensen la línia de les retallades, com per exemple la Gran Bretanya, Suècia o Alemanya, però té el rebuig dels països que ara reben ajudes comunitàries. És el cas d'Espanya, que podria perdre uns 20.000 milions d'euros. La retallada podria afectar projectes com el del corredor del Mediterrani i també l'agricultura, on podrien disminuir un 17% les ajudes als pagesos. El president de la Comissió, José Manuel Durão Barroso, defensa que si es retalla massa no es podran assumir les polítiques compromeses.
Altres notícies de casa nostra. La zona litoral de la ciutat de Sant Adrià de Besòs no ha aconseguit els objectius urbanístics previstos i està en procés de dinamització i transformació de l'espai amb noves iniciatives.
De la mateixa manera, la zona del Port del Fòrum no ha aconseguit ni el dinamisme ni tampoc els resultats comercials desitjats. Tres projectes defineixen els grans canvis que hi haurà pròximament. Per una banda, queda menys perquè els terrenys de l'antiga central tèrmica d'Endesa quedin alliberats per nous usos. Després, de cara a finals d'any, es preveu iniciar un procés participatiu en què els ciutadans puguin dir-hi la seva. Des d'un punt de vista comercial, el Port Fòrum té prevista la construcció d'una macrodiscoteca dissenyada per Jean Nouvel, Amnèsia, i la instal·lació també permanent d'un creuer hotel de luxe.
I més d'una tercera part dels pares, el 36% concretament, porten mal instal·lades les cadiretes infantils o corden malament els seus fills quan pugen al cotxe. Ahir, aquest mal ús dels sistemes de retenció infantils agreuja els efectes dels accidents i pot provocar lesions més greus als nens, especialment al cap i al tòrax. Ho diu un informe del Reial Automòbil Club de Catalunya i de l'empresa fabricant Jané, que es va presentar ahir i que recomana revisar les cadiretes amb més freqüència.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dijous al matí. El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va avançar ahir que el dèficit de l'administració de l'Estat en termes homogenis va arribar al 3,92% del producte interior brut en els primers 10 mesos d'aquest any, fins a superar els 41.000 milions d'euros.
Montoro ha dit que aquesta dada posa en relleu que el dèficit de l'administració de l'Estat es comporta d'acord amb les previsions del govern espanyol per aquest any i se situa en el camí correcte per arribar a l'objectiu previst a final de l'exercici, situat al 4,5% del producte interior brut. El ministre d'Hisenda també s'ha referit a la importància de lluitar contra el frau fiscal en tots els estaments socials i ha criticat que els que tenen comptes a Suïssa, que haurien de comparèixer, ha dit, davant la societat i no només davant dels jutges.
Aquestes declaracions són les que obrien l'informatiu, però la compareixença per temes econòmics de Cristóbal Montoro va donar per molt més, com veieu. El governador del Banc d'Espanya, d'altra banda, s'ha posicionat en el debat sobre els desnonaments. Luis María Linde va dir que no és un problema hipotecari, sinó social i humanitari.
Per això no veu necessària una reforma de la llei hipotecària, que, segons adverteix, seria delicada. El governador del Banc d'Espanya no descarta una desviació en l'objectiu de dèficit per aquest any previst en el 6,3% i tampoc tanca la porta a nous ajustaments per complir-lo. Segons Linde, encara trigaran a veure's els efectes de les mesures adoptades pel govern espanyol per corregir el dèficit. Al seu parer, els reptes de l'economia espanyola passen per reduir la dependència del finançament exterior, corregir també el desajustament pressupostari i enfortir les bases del creixement amb la millora de la competitivitat, així com culminar el sanejament i la reestructuració del sistema financer.
El fiscal anticorrupció ha demanat al jutge del cas Nos, José Castro, una fiança de 8.200.000 euros per al duc de Palma, Iñaki Urdangarín, i per al seu soci, Diego Torres.
El fiscal Pedro Urrach ha lliurat al jutge la petició de fiança per cobrir possibles responsabilitats civils derivades de les condemnes que se'ls podrien imposar per aquest cas. I és que la Fiscalia considera que aquesta és la quantitat que els dos podrien haver obtingut il·lícitament per contractes fraudulents. Les defenses, tant d'Iñaki Urdangarín com de Diego Torres, tenen ara 20 dies per presentar al·legacions a la petició de fiança. A més, la Fiscalia no descarta tornar a demanar la declaració del duc de Palma un cop tingui l'informe de l'Agència Tributària que ha d'arribar de Barcelona.
Primeres destitucions a l'Ajuntament de Madrid arran de la mort de quatre noies la matinada de l'1 de novembre passat a la macrofesta de Halloween.
L'alcaldessa de Madrid, Anna Botella, ha cessat els dos màxims responsables de l'empresa municipal que gestiona el pavelló Madrid Arena, Madrid Espacios i Congressos. Es tracta del conseller delegat, José Ángel Rivero, i el director gerent, Jorge Rodrigo. Botella alega que ha perdut la confiança en ells per haver-li ocultat que hi havia un acord preferent de cessió d'espais amb l'empresa organitzadora de la tràgica macrofesta.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. Primera nit tranquil·la a la Franja de Gaza després de 8 dies d'ofensiva militar israeliana i de llançament de coets per part de Hamas.
L'alto el foc, l'acord d'alto el foc a què han arribat aquest dimecres a la nit i al vespre, totes dues parts i que de moment sembla que respecta, l'han celebrat durant hores els palestins a Gaza. I és que els enfrontaments han causat ja 170 morts, 162 dels quals palestins i un miler de ferits. L'esperat alto el foc va arribar, com dèiem, ahir després d'una intensa jornada de pressions i moviments diplomàtics en què Egipte s'ha convertit en el mediador entre les dues parts. Per cert, que el papa Benet XVI va fer una crida per la pau a la Franja de Gaza just després de declarar-se ahir a les 8 del vespre l'alto el foc. De fet, Benet XVI va afirmar que segueix amb una gran preocupació aquest conflicte i ha instat les autoritats d'ambdues parts a prendre decisions valentes a favor sempre de la pau.
L'exprimer ministre francès François Fillon, candidat a presidir la formació de centredreta Unió per un Moviment Popular, UMP, ha anunciat que renuncia a dirigir el partit enmig de la polèmica pel recompte entre els dos candidats a la direcció.
La decisió de Fillon s'ha fet pública després que tres diputats pròxims a ell han reclamat un nou recompte de vots de tres territoris d'ultramar, que són Nova Caledònia, Mayotte i Wallis i Futuna. Afirmen que si s'inclouen aquests sufragis, Fillon hauria guanyat el seu oponent Jean-François Copé de 26 vots. Des del moment en què es van celebrar la polèmica envoltar les eleccions de la UMP per escollir el successor de Nicolas Sarkozy.
I l'actor Kevin Clash, que dona vida al personatge Elmo a la sèrie educativa Barry Sesam, ha abandonat el programa arran de les dues acusacions contra ell per haver mantingut suposadament relacions sexuals amb menors d'edat que han aparegut els darrers dies.
Aquesta decisió arriba després que la policia reconegués que s'han presentat dues acusacions contra Clash, una de les quals per part d'un noi de 23 anys que diu que va mantenir relacions amb l'actor quan en tenia 15. La segona denúncia, presentada a Nova York, és d'un altre home que assegura que Clash es dedicava a caçar joves adolescents per satisfer els seus depravats interessos sexuals. Clash, de 52 anys, treballava en el programa des d'en feia 28.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Real Madrid estava obligat ahir a guanyar el camp del Manchester City per mantenir les opcions d'acabar primer del seu grup en aquesta fase de grup de la Champions, però només va poder empatar un i haurà de conformar-se amb ser segon.
Doncs, i com dèiem, tot i que s'ha classificat pels vuitens, s'haurà de conformar amb la segona posició del grup D. La primera ha estat pel Borussia de Dortmund, que no va fallar i es va imposar al camp de l'Ajax per 1-4.
D'altra banda, París Saint-Germain, Schalke i Arsenal van fer els deures i seran els vuitens de final de la Lliga de Campions, com també ho estarà el Màlaga, a més, primer de grup després d'haver empatat a Sant Petersburg, i aquests equips, el Paris Saint-Germain, el Schalke i l'Arsenal, com dèiem, també han passat als vuitens.
Doncs sí, els tres després de superar el Dinamo de Zagreb, el Dinamo de Kiev, l'Olympiacos i el Montpellier, respectivament. El que no està tan clar són els primers dels llocs del grup. En total ja hi ha 13 equips classificats, que són el Porto, el PSG, el Schalke, l'Arsenal, el Màlaga, el Milan, el Borussia Dortmund, el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk, el Bayern de Múnich, el València, el Barça i el Manchester United.
Per cert, els quatre equips espanyols passen a la següent fase. L'entrenador de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, ha demanat unitat a tots els estaments del club perquè de la crispació de les eleccions de dilluns passat i d'una situació esportiva crítica amb l'equip CUE.
Per això ha demanat un suport màxim de l'afició aquest proper diumenge contra el Getafe. Mauricio Pochettino també ha aprofitat per dir que a nivell personal nota la confiança absoluta que el club blanquiblau té en ell.
Rafa Benítez ha estat nomenat entrenador del Chelsea en substitució de Roberto Di Matteo, de segons va anunciar oficialment el club londinenc. El tècnic madrileny, que no entrenava cap equip des que va ser destituït de l'Inter ara fa 2 anys, ha acceptat fer-se càrrec de l'equip fins al final de temporada. I d'altra banda, acabem amb un apunt d'handbol. El Barça segueix intractable a la Lliga Sobal i va guanyar ahir a Valladolid, i el Granollers, mentrestant, va oferir una bona imatge a la pista de l'Atlètic de Madrid, tot i que va perdre per 30-25.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI va assegurar ahir que Déu no és absurd, sinó que en tot cas és un misteri, però no irracional. En aquesta línia va qualificar de raonable creure en Déu perquè està en joc la nostra existència. El Sant Pare va dir això durant l'audiència setmanal a l'aula Pau VI del Vaticà, on va insistir que a través de la raó es pot conèixer amb certesa l'existència de Déu. El pontífex va dir que la tradició catòlica des del principi ha rebutjat el fideisme, que és la voluntat de creure contra la raó, ja que la fórmula de crec perquè és absurd no interpreta la fe catòlica, va dir. La fe, segons Benet XVI, constitueix un estímul per buscar sempre, però per no aturar-se en la recerca de la veritat i la realitat. Benet XVI va assegurar que és fals el prejudici de certs pensadors moderns segons els quals la raó humana queda bloquejada pels dogmes de la fe.
I des d'ahir ja està a la venda en 50 països i en 9 idiomes diferents el llibre La infància de Jesús, amb el qual el papa tanca la seva trilogia sobre Crist. Editada en castellà per Planet, aquesta obra analitza els evangelis de Mateu i de Lluc, on narren els primers anys de Jesucrist per subratllar la seva veritat històrica i mostrar que la fe cristiana està basada en fets. Benet XVI proposa un llibre cridat a convertir-se en líder de vendes aquest Nadal. La seva primera edició global és ja d'un milió de còpies. El pontífex diu que la història de Jesús, que ens ha arribat a través dels evangelistes, és veritable. El papa analitza també la virginitat de Maria i la qualifica d'autèntica i afegeix que Jesús no estava acompanyat al pessebre pel bou i la mula. També confirma el Sant Pare l'existència dels Reis Mags, dient que eren tres homes savis que representen el camí de les religions cap a Crist, així com l'autosuperació de la ciència amb vista a ell.
Passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, debat revelador sobre el debat a tres entre Artur Mas, Alicia Sánchez Camacho i Pere Navarro ahir a 8TV. El periòdico, el sector espanyol de l'automòbil agafa impuls. El punt avui, Mas, el que millor rendibilitza el debat a tres bandes. I ofereix una entrevista a Pere Navarro, destaca aquesta frase seva: les enquestes no es confirmaran, diu el líder socialista i candidat. Diari Ara, Europa es retalla sobre la cimera de la Unió Europea amb els pressupostos sobre la taula. El País, la pujada de taxes judicials topa amb jutges fiscals i lletrats. El Mundo obre amb la frase polèmica de Cristóbal Montoro: que compareguin els qui tenen comptes no declarats a Suïssa, diu el titular principal. El diari ABC, amb una foto de Mariano Rajoy, titula: finalment puc donar una bona notícia, referint-se a la visita que va fer ahir a una important empresa automobilística. I La Razón obre amb la previsió d'un pacte entre Convergència i Unió i Esquerra i titula: el pacte CiU-Esquerra tisorada a canvi de sobirania. Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistarem en directe el candidat a la presidència de la Generalitat per les candidatures d'Unitat Popular, l'SCUP, David Fernández.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més tens la llet sencera, semidesnatada o desnatada Hipercor a 59 cèntims al litre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Coneixes la nova fórmula més per menys del forfet de temporada Gran Valira?
1. Congelem els preus. 265 euros residents.
2. No pots esquiar tota la temporada? Descobreix la garantia d'esquí.
3. Renova el teu forfet. Tens un 5% de descompte.
4. Esquies amb amics o amb família? Gaudeix de descomptes. I ara paga el teu forfet en 3 quotes. Tot això i més a granvalira.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta autovia A2. Hi ha trams d'aturades que arriben gairebé des de Sant Andreu de la Barca fins a Sant Vicenç dels Horts. Per tant, l'autovia A2, que la tenim molt plena, baixant cap a Barcelona. Va una mica millor l'autopista B23, però aquí trobareu també aturades intermitents entre Sant Joan Despí i l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. A l'extrem nord, la C58 s'ha complicat un pèl amb retencions a Sabadell, a Badia, entre Ripollet, el Nus d'entrada a Barcelona. També de sortida hi ha molt trànsit entre Torre Baró i Ripollet en aquesta C58. I les rondes molt carregades, com és habitual, però déu-n'hi-do, la ronda de dalt, per exemple, en sentit Llobregat, entre el Nus de la Trinitat i els túnels de Vallvidrera. També la ronda litoral entre Prim i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, un dia més, seguim informant els usuaris que continuen les aturades als autobusos de TMB entre les 9 i les 11 del matí i de 8:15 a 10:15 del vespre, amb uns serveis mínims que estableixen un terç del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu i, a més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. Aquest dijous comença amb núvols que són abundants al terç oest de Catalunya i fins i tot en aquests sectors de manera dispersa arriben a caure 4 gotes mal comptades, però que tenen les hores comptades. De fet, els núvols, si durant el matí poden ser abundants, sobretot a l'oest de Catalunya, amb més clarianes cap a les comarques de Barcelona i de Girona, la tendència és que aquests núvols vagin disminuint amb el pas de les hores, sobretot a partir de migdia, quan fins i tot hi haurà moltes més estones de sol, alhora que encara quedaran alguns intervals de núvols, però amb un cel una miqueta variable. En quant a les temperatures, cal destacar que les mínimes no són gaire baixes, la majoria, de fet, entre els 7 i els 12 graus, en el cas de les més elevades a la costa, en el cas de les més baixes cap a les comarques interiors. I sembla que la situació vindrà marcada ja per moltes més estones de sol al llarg d'aquest proper divendres. Això sí, nombroses boires, bancs de boira, sobretot matinals, en molts punts de la plana de Vic, plana de Bages i fins i tot també cap al Pla de Lleida. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Especial Eleccions 20 de novembre.
En aquestes eleccions, ja sabeu, amics, oients, les que se celebren diumenge, dia 25, estem seguint tots els candidats i membres de les llistes, els partits polítics que es presenten a aquesta cita amb les urnes. Avui parlarem de la CUP, candidatura d'Unitat Popular, que es presenta com a formació política d'àmbit català per primera vegada en unes eleccions al Parlament. El seu candidat a la presidència i número 1 per Barcelona és David Fernández, periodista nascut a Barcelona l'any 1974 i definit com un activista social. Ha estudiat Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma i ha publicat una crítica de les actuacions de l'Estat, entre moltes altres aportacions a la vida social i política del país. Les CUP són una formació que es defineix com a independentista i també com una nova opció de l'esquerra catalana. Amb el candidat de les CUP a la presidència de la Generalitat, David Fernández, parlem uns moments ara mateix. Senyor David Fernández, candidat de les CUP, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Per cert, vostès no han tingut grans problemes per poder reunir aquests avals més exigents per presentar-se a unes eleccions?
No, la veritat és que n'hem fet de la necessitat virtut, perquè ens demanaven 7.000 i en 3 dies vam recollir 27.111 avals. La veritat que va ser una recollida a peu de carrer, amb més de 100 taules, i allò que semblava un entrebanc al final va ser un impuls. No?
De les forces extraparlamentàries hem seguit algunes que estan com vostès, han pogut presentar-se i altres que no. En qualsevol cas, doncs si es pogués canviar la llei i és més just canviar la llei, doncs sempre es pot intentar canviar, no? Perquè no calgui aquesta exigència.
Ah, exacte, ja tenim una nova reivindicació perquè a més és un canvi de llei electoral relativament recent i per tant no es pot posar limitacions, no?, a la democràcia i al dret al sufragi actiu i passiu. No?
Les CUP, recordem-ho, han començat la seva trajectòria política doncs fa una dècada aproximadament, van començar amb certa força en alguns ajuntaments, com una força municipalista, a Mataró, diferents localitats del Maresme i altres pobles de Catalunya, i ara per primera vegada concorren als comicis al Parlament. Tenint en compte el context actual, amb una polarització en el debat sobiranista i amb altres temes socials també sobre la taula, quina és l'essència del missatge de les CUP en aquestes eleccions? També tenint en compte que es va intentar, però no es va poder crear una candidatura única independentista.
Mira, segurament, com em refereixo a la teva part, a la part de la teva pregunta, començaves, que és precisament el context.
Sí.
Un context especial i alhora excepcional. I segurament el que aporta és que si els dos eixos fonamentals de la política catalana les últimes dècades han sigut la qüestió nacional i la qüestió social, nosaltres no ho volem dissociar. Per nosaltres són indissociables, són indivisibles, és impossible pensar un país més lliure sense pensar que sigui més just, i per tant nosaltres faríem una equació política ara en aquesta recta final, que és, no volem que el debat sobre la independència, que per nosaltres és imprescindible, tapi la realitat de la crisi, i no volem que el debat sobre la crisi tapi el debat sobre la independència. I això ve d'antic, ve de sota el franquisme, que és quan és l'esquerra independentista moderna, el 1968, sota una premissa fonamental, no? Que no pot haver-hi alliberament nacional sense alliberament social. I els eixos clàssics de la política catalana, que són la qüestió nacional i la qüestió social, hi afegim un tercer element, que és la radicalitat democràtica. És a dir, també venim d'un temps certament d'infàmies i d'injustícies, on ha implosionat la corrupció, on la democràcia està segrestada pels mercats i on la qualitat de la democràcia mateixa també forma part del futur que tindrem, si sortirem d'aquesta crisi més lliures o més esclaus.
Les CUP han presentat candidatura a les 4 circumscripcions. I quines possibilitats creuen vostès que tenen d'entrar al Parlament, amb la representació mínima, almenys?
És difícil quan preveure-ho, o no, però és difícil preveure-ho en una vessant demoscòpica. La CUP no és una maquinària electoral, és un estri d'intervenció política democràtica que neix dels moviments de base, que neix arran de municipis, però sí que és veritat que hi ha tres talls de referència que són és important tenir en compte el nostre parer. Una és que les eleccions municipals de l'any passat, on la CUP va obtenir els millors resultats de la seva història recent, presentant-se només el 10% dels municipis, va obtenir 65.000 vots, 100 regidors i 4 alcaldies. L'altra és la primera pregunta que ens heu formulat, que és que en 3 dies hem recollit 27.000 avals, i la resta és també al nostre parer, la remor que està recorrent les comarques i els municipis, en la mesura en què és una campanya feta al carrer i des del carrer, i on està havent-hi més de 400 actes en 14 dies i on hi ha més de 150 comitès de base que estan fent una mobilització extraordinària, doncs porta a porta, barri a barri i pam a pam. I després és veritat que havent decidit apenas fa un mes que ens presentàvem, doncs les enquestes no han deixat de donar una aprovació del vot directe més que interessant, de l'1,1 a l'1,8, al 2,2, al 2,4 fins i tot. Per tant, l'enquesta del CEO ja donava l'entrada de tres diputats i la nostra previsió és que tindrem molt bons resultats. La traducció exacta no us la puc comentar fins al 25 a la nit, que és el dia que pararan les urnes, no?
Sí.
Però nosaltres pensem que la representació està més que garantida i que hi ha un risc evident o una oportunitat o un desig de que siguin uns molt bons resultats. Per tant,
ja veurem què passa diumenge.
Ja veurem què passa. L'objectiu polític i el desig sí que és tenir grup parlamentari propi, és a dir, que la Unitat Popular tingui un grup. La Unitat Popular, com a veu de les classes populars, tingui grup parlamentari propi.
Hem parlat amb David Fernández, candidat de les CUP a la presidència de la Generalitat en aquestes eleccions, on la seva formació es presenta per primera vegada. Una última pregunta molt ràpida, tenint en compte que vostè posava l'exemple d'alguns ajuntaments, per exemple, a Girona, vostès tenen representació i Esquerra no, tot i que va ser per poc, recordem aquells recomptes per un vot, exacte. Li pregunto què té la CUP que no tingui Esquerra Republicana o Solidaritat, per posar dos exemples de formacions independentistes.
Molt, molt ràpid. Si la CUP va, les assemblees de la CUP, perquè jo ho han decidit, les assemblees de la CUP a nivell de base presentar-se, és perquè pensem que el projecte polític és diferenciat i perquè també ens sentim orfes de representació política. Però molt ràpid seria la profunditat del canvi social que volem, les formes de fer política. Nosaltres som un moviment que funciona en base a la democràcia cooperativa d'una persona, un vot, i també una concepció cultural i social que són els Països Catalans, no? Que és la mateixa terra de Joan Fuster, d'Ovidi Montllor, de Guillem de Fac o de Montserrat Roig i Maria Mercè Marçal, i per tant és el nostre marc conceptual, cultural i social. Per tant, canvi social profund, radicalitat democràtica i territorialitat de Països Catalans.
Com desitgem a tots els partits des de la nostra neutralitat, molta sort, que vagi molt bé el que queda de campanya i les eleccions. Senyor David Fernández, candidat de les CUP, bon dia i fins una altra.
Gràcies, sort per tothom i una miqueta de justícia.
Adéu-siau. I ara mateix la tertúlia d'actualitat.
Ràdio Estel.
Passen 2:02. Avui la tertúlia la compartim amb Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També amb Lluís Batlló, advocat penalista. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb Francina Alzina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, la campanya sembla que continua enrarida amb el tema de les acusacions fetes pel diari El Mundo sobre possibles comptes... Bé, ja ho coneixen vostès, no? Comptes a Suïssa i amb un presumpte document policial o esborrany de document que no es troba. I ahir Montoro, doncs va deixar anar uns comentaris que també s'ha de dir, sense esmentar directament Artur Mas, però vaja, semblava que era una acusació directa del president perquè doni explicacions d'aquests possibles comptes. Com ho veuen vostès?
Sí, efectivament, el tema porta cua i en portarà. I sembla estrany que siguin tan maldestres, perquè realment sembla que estiguin fent la campanya, no? Per Convergència, perquè, clar...
Vostè refereix als del Mundo, sobretot.
El Mundo i el propi ministre, perquè a banda que segurament és jo diria que és impresentable el tipus de resposta que dona el ministre, encara que no digui els noms, és evident en aquest context a qui va dirigir això d'aquí i la pressuposició que està fent, i per tant fent confiança a aquest informe que no existeix. És a dir, segurament aquestes declaracions en un context d'una campanya espanyola potser podrien tenir sentit polític, partidista, en el seu context espanyol, diguem-ne. Però en aquest cas, aquí a Catalunya, la gran majoria de la gent crec que sap interpretar perfectament el que està passant i segurament se'ls pot girar tremendament en contra això d'aquí. O sigui, que no s'acaba d'entendre la manca d'intel·ligència política que poden tenir aquest tipus de declaracions.
Sí, realment ha estat molt desafortunat el ministre, perquè un altre ministre del mateix govern, que és el d'Interior, no ha trobat aquest famós esborrany, amb la qual acusar una cosa és que ho faci el diari El Mundo, que d'alguna manera pues, el podem conèixer, el seu tarannà, i un altre que el faci un ministre. I partint de la base, a més, de que un esborrany no existeix des del punt de vista policial, existeix o un atestat o un procediment judicial, però un esborrany no vol dir res, no? Per tant, jo crec que, com deia en Joan Maria, s'està fent un flaco favor, que es diu a aquesta, diguéssim, campanya electoral.
Franzina Alsina està d'acord.
Totalment. A part de tot, jo crec que aquest senyor hauria de dimitir. Val? Se li ha de demanar. Això, aquest document, ja sabem tots, per l'activa i per la passiva, vaja, és que és claríssim que no existeix, perquè si existís ja hauria sortit a la llum. Anda que no haguessin tingut pressa. I anda que no l'haguessin tingut a la mà. Val? Aquest document no existeix i aquest senyor l'únic pas que li queda és dimitir. I realment la senyora representant del PP, no sé quina cara li pot posar, i mira que la té maca, davant d'uns companys com aquests, perquè li estan enfonsant la campanya realment, i que encara surti ella defensant-lo, a mi encara em té més bocabadada.
Doncs bé, queda dit, en tot cas ara comentarem altres detalls, i amb la Sara, bon dia, Sara.
Bon dia, Ignasi.
Repassem tot el que és una miqueta la minicrònica de campanya i altres temes que tractarem a la tertúlia.
Doncs sí, molt breument, la campanya electoral. Des de CiU, Mas diu que si el govern espanyol proposa una alternativa a l'estat propi, la sotmetrà a consulta. D'altra banda, des del PSC, Maurici Lucena recorda a Mas que va prometre reduir l'atur a la meitat en una legislatura. Des del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho proposa endurir les penes per filtració d'informes policials, precisament per aquest tema que estàvem comentant. I Montoro, d'altra banda, respon a CiU que no hi ha, que qui ha de comparèixer és qui té comptes a Suïssa no declarats. D'altra banda, de l'exterior, primera nit sense bombardejos a Gaza després de 8 dies d'enfrontaments. L'acord del Tolfoc, a què van arribar ahir al vespre, a les 8 del vespre concretament, totes dues parts. A respecte, de moment, el Consell de Seguretat de l'ONU ha demanat a Israel i a Hamas que actuïn seriosament per mantenir-lo. També ho ha fet el papa Benet XVI. I per acabar, 20.000 euros en joc per Espanya a la cimera de pressupostos europeus. Els líders europeus intentaran arribar a un acord sobre aquests pressupostos de la Unió Europea per al període 2014-2020 en una cimera extraordinària que arrencarà aquest vespre i que es preveu bastant tensa, ja que les xifres presentades han rebut fortes crítiques dels estats membres.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Fins ara. Una petita pausa i continuem amb la tertúlia amb Franzina Alsina, Josep Maria Canyelles i Lluís Batlló.
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El Halloween t'espera a Catalunya en miniatura. Vine a viure-la amb nosaltres i amb la festa que hem preparat per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures. Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat. Amb pàrquing gratuït, restaurant i zona de pícnic. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa, un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que avui compartim amb el promotor de responsabilitat global Josep Maria Canyelles, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Senyors, més enllà del tema d'aquest document, bé, ara durant la pausa comentàvem, es pot demanar la dimissió del ministre, evidentment, però aquí també, si aquest document realment no existeix, hi ha una responsabilitat dels qui han publicat aquesta informació, i en tot cas, si el ministre se li pot demanar explicació, també almenys que rectifiqui aquestes acusacions que deia ahir, tot i que no va pronunciar el nom d'Artur Mas, i això potser li donarà peu a matisar i a dir que ell no es referia a Mas.
Home,
o que sigui.
Navarra.
No sé com es poden matisar les paraules, perquè crec que són clarament, diguéssim, identificatives de que parlava del senyor Mas, però això que dius, Ignasi, és veritat, jo crec que per això en el fons s'ha posat la querella. El que es va imputar per part del Mundo, si fos fals, és una calúmnia, és una imputació falsa d'un delicte, perquè tenir diners a Suïssa no declarats avui en dia podria ser un delicte fiscal i per tant és un...
I la calúmnia també està penalment contemplada, i fins i tot la difamació, en una de les reformes de fa 20 anys del Codi Penal,
sí,
la difamació,
sí,
periodística concretament.
Exacte. I aquí...
Recordem que es va criticar fins i tot des de la nostra mateixa professió.
Sí. Aquí podrien ser imputats no solament el director del diari El Mundo, sinó totes les persones, la persona que ha redactat la notícia, etc.
I si en canvi El Mundo diu que, evidentment, que ha estat una filtració, caldria veure-ho, aleshores hi hauria unes responsabilitats gravíssimes per part de funcionaris o del govern, no? Perquè hi ha hagut, crec, un sindicat de policia que creu que darrere hi ha una filtració interessada per part del govern i que, per tant, no ha sigut directament funcionari, sinó que ha sigut un altre nivell, la qual cosa voldria dir delicte molt greu i amb conseqüències polítiques evidents.
Perquè ben bé que demanarien les conseqüències polítiques si fos el contrari.
I tant.
Val? Com anirien les boques de plenes, bueno, i els titulars i tal. Però en canvi aquí, bueno, no ha sigut res. I si s'ha de desmentir, espera't que no desmentirà fins que hagin passat les eleccions. I llavors, el donde dije, dijo, digo, Diego, y aquí no pasa nada, y entre todos somos amigos, no?
En totes aquestes coses que ens estan passant com a país en aquests últims mesos, clar, hi ha una cosa molt evident que ha canviat respecte a anys enrere, que és l'observació internacional, no? O sigui, i això és una cosa que a vegades pot ser que ens passi per alt, no? Però, o sigui, ràpidament la premsa internacional reacciona. Avui mateix se'n parla del tema d'aquest tipus de declaracions del ministre Montoro, no? I jo crec que això d'aquí va directament en contra de la credibilitat del propi estat i de la seriositat del propi estat. És a dir, posa en dubte algunes qüestions. Quan la premsa internacional observa que es fan declaracions d'aquest tipus, això resta credibilitat a la marca Espanya, a la credibilitat del país, a molts elements. I, per tant, jo crec que des de les posicions unionistes, per dir-ho així, no tenen la capacitat de comprendre que si realment aquest conflicte es va internacionalitzant, malgrat que partim d'una situació en la qual la comunitat internacional lògicament sempre tendirà a buscar fórmules de que no hi hagi ruptures, lògicament, en un moment com el que estem arribant, cada vegada més la comunitat internacional pot percebre que realment aquí hi ha un problema en el qual la part que es vol separar és la part que té unes raons històriques i unes raons econòmiques i fins i tot de caràcter jurídic.
De tota manera, la part, sí, que es vol separar, ja sabem que no és tot Catalunya, no són tots els catalans.
I de tota manera, diguéssim...
Però una gran majoria, sí.
Sí, bueno, això ho veurem, diguéssim.
Sí. Es veuria si hi hagués un referèndum, no?
Jo crec que el senyor Mas va estar una mica sec en relació a la manifestació de l'11 de setembre, perquè aquella manifestació hi havia molta gent que es queixava de moltes coses i no tots els que estaven allà volien la independència, però veurem. Ara, entrant en matèria una mica arrel del que tu dius de la ruptura, a mi hi ha una cosa que em molesta, diguéssim, del senyor Mas, ho dic sincerament, i és, diguéssim, ara, avui diu, per exemple, els diaris diuen, el senyor Mas diu que si el govern espanyol proposta una alternativa a l'estat propi, la sotmetrà a consulta. A veure, clar, els del Partit per la Independència, els del CUP o els d'Esquerra Republicana, diuen clarament les coses pel seu nom. Diuen, volem la independència, amb el nom i cognom, independència, tot el que vol dir.
Sí, solidaritat, Esquerra,
CUP. Exacte. I aquí, en canvi, ens estem, si votéssim a Convergència, votant, per dir-ho així, després un referèndum, algo que en realitat no sabem què és, perquè, bueno, es parla de l'estat propi dintre d'Europa, però que podria ser una història que estigués...
Un estat associat.
A veure, per mi solament existeixen els estats que estan, diguéssim, a la ONU, allà...
Amb sobirania pròpia.
Amb sobirania pròpia, el que vol dir pues, un estat, territori, població, sobirania, govern, i després ja l'altre. Llavors, si no és això, què és el que ens proposa el senyor Mas?
Jo crec que de totes, ell evitaria la ruptura. Si tinguéssim una solució en quan nosaltres poguéssim governar-nos com a poble i se'ns respectessin tots els nostres drets i tinguéssim un tracte fiscal just, no aniria a la ruptura. Jo, perquè des de bon començament...
Llavors és un farol.
Llavors
podem
interpretar-ho
com un farol.
Jo, però jo crec que s'ha arribat massa lluny i aquest procés de transició nacional ja no té marxa enrere. Una altra cosa és que en les formes, jo ho trobo molt, molt intel·ligent i molt adequat a la realitat i al tarannà dels catalans, i també a la que ens interessa des del punt de vista de l'observació internacional, les nostres maneres no han de ser radicalitzades. I, per tant, jo penso que és molt correcte que l'accent es posi en aquell moment en el dret a decidir.
Sí, dret a decidir que podria ser de partidaris o de tractors de la independència, però que defensin aquest dret
sí,
a decidir.
Sí, aquest dret a decidir podria dir que les fórmules intermitges, no? El que passa que jo crec que ha arribat un moment que la població catalana ja les fórmules intermitges li costarien d'entendre. Però, en definitiva, que es posi l'accent i que el posicionament, en aquest cas, del partit sigui en això d'aquí, i a veure, que penso que el context de crear un nou estat propi és prou evident, però que formalment es parli molt del dret a decidir i penso que ho situa en termes radicalment democràtics, mentre que aleshores això treu, o sigui, queda fora de joc l'altra part, la part unionista, perquè el seu posicionament acaba sent, com en el debat d'ahir a 8TV, acaba sent aquest d'aquí, el de, per una banda, dir que no s'accepta aquest dret a decidir o que l'han de fer tots els espanyols, cosa que és una mica absurda.
Però jo penso una cosa, això que tu dius que és veritat, que és molt català el no ser radical, que ens ha portat fins ara, ens ha portat aquesta cosa de dir, no fem massa soroll, que després la botiga, sobretot això és lo important. Al final, aquesta no radicalitat ens porta a que contínuament ens estiguin, diguéssim, atropellant.
Però ara parlem d'una radicalitat democràtica, que en definitiva vol dir, doncs, escolta, segurament, doncs, potser el Mas està disposat a crear l'estat propi, però que en definitiva qui ho ha de decidir és el poble de Catalunya, és la voluntat del poble, que és el seu eslògan a més, i per tant, d'alguna manera, si hi ha altres propostes, es poden sotmetre a consideració. És a dir, jo penso que això és remarcar el perfil radicalment democràtic i és marcar el punt de diferència, és a dir, és no trencar la societat catalana, és a dir, de dir o una cosa o l'altra, sinó dir allò que és important és allò que ens pot unir tots, que és la democràcia, i a partir d'aquí decidim, i llavors cadascú que tingui la seva proposta. I jo penso que Convergència en aquest moment el plantejament cada vegada és més nítid, en el sentit d'anar fins al final.
Anar fins al final, però en tot cas no s'està parlant obertament d'independència a la campanya.
Perquè no és el tema d'aquestes eleccions. Clar, serà, en tot cas, d'aquí 2 anys.
El tema és la consulta, el dret a decidir,
en aquest moment,
la transició. Bé, doncs els agraeixo que facin aquestes reflexions més enllà del tema de les filtracions, davant el qual, evidentment, si no hi ha proves, doncs ens podem sumar tots, com a mínim, a la defensa de la presumpció d'innocència i de l'honorabilitat del president
de la Generalitat. Però és que això era el primer que es tenia que fer. Sí, la presumpció d'innocència és el primer.
Òbviament.
I, en canvi, el primer ha estat ja jutjar-lo. I després ja veurem si és innocent o no.
Però vaja, jo celebro que deixem davant d'aquests temes i que parlem, això, en to democràtic, si com el senyor Batlló s'ha de fer alguna crítica a Artur Mas que es pugui fer, o si s'ha d'elogiar, doncs que se l'elogi. Sí.
Tots els podem criticar i parlar-ne, per això estem en un exercici democràtic.
No? Això mateix, i que els que siguin partidaris de la Unió, unionistes, seguint la terminologia molt irlandesa que utilitza el senyor Canyelles, no? Ciutadans, el PP, doncs que també diguin la seva.
Com deia el company Canyelles, o sigui, tota la campanya està dient que decideixi el poble. Després ja veurem. O sigui, el que decideixi Catalunya, allà ens n'anirem.
En qualsevol cas, tenim constitucionalment un mecanisme legal que és la sobirania de tot el poble espanyol. Que això es pugui canviar, senyor Canyelles, no ho dubto, però ara mateix el que tenim...
A Gran Bretanya ho han canviat. És a dir, han fet una llei que permet que puntualment aquest dret que té l'Estat fan que l'exerceixi aquesta nació.
Aquest és un tema sumament interessant, perquè moltes veus, sobretot de fora d'Espanya, diuen no, és que la independència és il·legal, des del punt de vista de que no és constitucional. I clar, dius, home, tothom està d'acord. Jo crec que el senyor Mas és el primer que està d'acord en que ara per ara és il·legal. Però a partir d'aquí, amb voluntat política, es pot modificar la Constitució. I per altra banda, volia dir una cosa. Si la gent s'hagués sempre quedat amb el que és legal, no s'hagués pogut fer la Revolució Francesa, ni segurament pues, els negres no haguessin pogut posar la primera vegada als autobusos dels blancs, o sigui, això era molt il·legal, i per tant...
Quan aquella senyora va dir que no s'aixecava de l'autobús, estava fent una il·legalitat.
Era just el que feia, i tant que era just.
I a més, en democràcia, la defensa de les idees, això no és mai il·legal, no? Es poden defensar totes les idees en una democràcia, sempre que sigui pacíficament.
Sí.
És que aquesta és la paraula, democràcia.
Això mateix, el poder del poble.
Sí, o sigui, hi ha moments en què qui acaba tenint el domini de les paraules, del llenguatge, és qui finalment acaba imposant-se. No? I en aquell moment, aquí s'ha donat el tomb a una sensació de que, és a dir, el nacional, vist amb un concepte, vist des de fora de Catalunya, és a dir, que el nacionalisme era una cosa radical, regionalista, en contra de la solidaritat, no? És a dir, teníem les paraules que ens jugaven en contra. I jo crec que ara s'està donant el tomb, tot i que des del punt de vista de l'Espanya centralista això continuarà d'acceptar, però com que internacionalment cada vegada penso que s'entendrà més, s'ha donat el tomb. I el fet de que aquí es posi l'accent, i penso que és molt important en el tema aquest d'aquí, de la democràcia, el dret a decidir, o sigui, tots aquests elements, llibertat, fan que en les paraules cada vegada més sigui més difícil estar en contra del que es planteja des d'aquí, des dels partits que defensen aquest canvi important. No? Jo crec que això genera una gran incomoditat en els partits unionistes de Catalunya, els genera una gran incomoditat, i en aquesta campanya s'està veient. És a dir, el propi debat d'ahir a 8TV es veia, doncs, quan havien una mica... És a dir, sembla que hagin d'anar a la contra de coses que, finalment, siguis tu el partit que siguis, acabes dient, bueno, esclar, és que jo potser vull que Espanya continuï unida, però, clar, hi ha un moment en què no pots dir... No, els catalans no poden decidir el seu futur. Hi ha un moment en què això no és impossible d'acceptar-ho. Però això genera una incomoditat molt gran.
Bueno, ells parteixen de la base de que aquest referèndum es tindria que fer, però no sols a nivell de Catalunya, sinó a nivell de tot Espanya, partint de la base de que Catalunya forma part d'Espanya. Llavors, clar, és evident que no es guanyaria mai, no? O sigui que...
Es pot defensar legalment, però al final és una llei que quan una llei... Ja veus que tu mateix quan ho dius, és que és impossible que t'ho creguis, és una llei que ja no té sentit.
Però en tot cas, també s'ha d'entendre que hi ha gent que defensa aquest marc legal actual, que és el que és, i que també és democràtic, podem dir, encara que no ens...
Home, tindríem que fer...
Potser pels catalans no és democràcia plena, però...
Clar, però tindrien que fer la mateixa reflexió si la Vall d'Aran, per exemple, es volgués independitzar. Si tindria que votar
solament
la Vall d'Aran o nosaltres.
La Vall d'Aran.
La Vall d'Aran, històricament, forma part d'una realitat d'una nació occitana, i jo penso que perfectament els aranesos tindrien aquest dret. I jo penso, precisament, que Catalunya hauria de ser, i en gran mesura ho és, exemplar en el sentit de poder fer que el poble aranès convisqui dintre de Catalunya i se senti orgullós de ser-hi, i que Catalunya respecti la seva identitat.
A veure si ens quedarem desquartizados al final.
No, al contrari. Quan tu respectes, penso que la gent pot sentir-se perfectament còmoda, i és més, el poble aranès, en aquest cas, pot ser realment el poc que quedi de l'antiga nació occitana, que era la meitat de la França actual.
I a banda d'això, senyors, ja que ens posem a parlar de temes sobre el dret a decidir, fa uns dies, no sé si vostès ho van llegir o sentir, el dirigent del PP, Rafael Luna, plantejava que en una Catalunya independent, per exemple, Tarragona, pogués decidir en referèndum seguir formant part d'Espanya. Vostès com ho veurien, això, per exemple, posats a parlar de dret a decidir?
Això ja és allò de rissar el risso.
Sí, sí, és a dir, jo entenc... És a dir, finalment, aquí hi ha aquesta estratègia.
Sí, en sèrio.
Aquests arguments els utilitzen molt els partidaris de la legalitat actual.
Sí, però fins i tot vaig veure uns cartells per aquí a Barcelona que deia els del barri del barri alt de Barcelona volem decidir perquè estem pagant més impostos que els del Raval i volem decidir... Bueno, és una mica jugar a veure com poden trencar. Això és ridícul. És ridícul. És ridícul. És a dir, és evident que en el cas de Catalunya hi ha una realitat nacional, històrica...
La frontera és el sentiment comú de poble, no?
Hi ha un sentiment comú, i el que no es pot és jugar en aquests temes, a dir, bueno, ara anem a trencar... És a dir, estan actuant de manera reactiva. És a dir, una cosa és que es pugui arribar a plantejar alguna cosa, però estan jugant de manera reactiva a veure com poden trencar aquest dret a decidir. I la pròpia manera que tenen de fer-ho, jo crec que els acaba ridiculitzant. Perquè tu no pots agafar i, mira, posem una ratlla per aquí i fem que els d'aquest barri votin si volen no sé què. Arriba un moment que això no té cap sentit.
Mm-hmm. Bé, senyors, doncs ja no ho allarguem més, però ens ha semblat interessant almenys sentir una veu de vostès argumentant aquests temes. Però bé, em sembla que el senyor Canyelles ja ha insinuat que en democràcia tot és possible. Si es plantegés això, també es pot discutir, no? Sigui Tarragona, sigui la Vall d'Aran, sigui el que sigui.
Però això no té sentit. Sí. Anem a parar en aquell cafè per tothom, sentit de cap manera.
Sí. Jo penso que cap tema ens ha de fer por.
Això
ara
mateix.
Cap tema ens ha de fer por. És a dir, el que no podem és oposar-nos d'entrada, és a dir, estem en democràcia i qualsevol tema és plantejable. Ara bé, les coses s'han de plantejar... És a dir, hi ha coses que no es poden improvisar, o perquè ara uns estan emprenyats per no sé què. En el cas de Catalunya és diferent, i perquè hi ha tot un moviment històric i una realitat històrica, i per tant té sentit que el poble català sigui subjecte d'una sobirania.
Avui la tertúlia la compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb el promotor de responsabilitat global Josep Maria Canyelles i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social Francina Alsina. Hem de parlar d'Israel i Palestina perquè hem viscut la primera nit sense bombardejos a Gaza i això és motiu d'esperança, com a mínim. Els palestins ho celebraven a la Franja de Gaza amb alegria i aquestes imatges que ja ens estan arribant són prou significatives del que està patint un poble i de com aquests petits signes d'esperança la població el celebra. Mm-hmm. Però vaja, no és fàcil el que pugui passar
no,
a partir d'ara.
Eh? De tota manera, hi ha una cosa positiva. Sí, la veritat és que és l'enèsima crisi que succeeix, sempre els jueus han respost d'aquesta manera absolutament, diguéssim, desmesurada, però hi ha un aspecte positiu. La por que hi havia de que Egipte no pogués fer de mediador amb aquestes contínues crisis entre israelis i palestins, sembla que, bueno, aquesta vegada el senyor Morsi, el president d'Egipte, encara que musulmà radical, d'alguna manera ha també posat pau com a l'anterior
José Luis. És una bona notícia, sí.
És una bona notícia.
El primer país àrab que signava la pau amb Israel, Anwar al-Sadat, sí. Recordem, al final dels 70, Egipte, doncs, consolida aquesta pau amb Israel.
Sí, bueno, suposo que gràcies als dòlars americans, també, però...
Hillary Clinton,
Ajuda
molt, la gent en seguida es convenç del que sigui.
Sí, els Estats Units han tingut un paper important, també, aquí, a veure què acaba passant. I quin futur veuen aquestes complicades relacions?
Només estan allà i veure que això no té un bon futur. Ja, no sé, quan vaig estar a Israel vaig dir, mare meva...
De tota manera, hi ha molta diferència entre Cisjordània i Gaza, perquè Cisjordània, amb el Fatah, que és, diguéssim, el grup no radical de Palestina, el partit polític, home, allà més o menys van convisquent. És Gaza el problema.
On governa Hamas, recordem-ho, sí. Que és un grup de resistència sí, que jo... se l'acusa
però,
de terrorisme.
Bueno, Gaza pensa que està totalment sitiada. Vull dir, també és com un autodefens. És que és, no els hi pot arribar ajuda ni per mar.
Sí,
tens aquella muralla de la vergonya en allà que és bestial. Dius, s'està també ofegant a un poble sense deixar-li una sortida.
Sí.
Val? El que passa que jo, i quan veia les imatges i anaven dient tothom celebrant la victòria que han guanyat sobre Israel i tal, i pensava, bé, conteu els morts.
Sí.
Quants morts hi ha hagut a Israel i quants hi ha hagut?
Sempre hi ha més de per part dels palestins, però de tota manera aquí és un tema molt complicat i sempre hi ha com dues postures a vegades, els que estan totalment però a favor de Palestina i els que estan totalment, tipus Pilar Rahola, que sembla que era igual, sempre els jueus sempre tenen raó, no han fet res mai.
Això hauríem de diferenciar entre jueus i israelians.
Exacte,
dir, els israelians són jueus la majoria.
I jo crec que, a veure, que vull dir, aquí no hi ha un pam de net ni en un lloc ni en l'altre. Vull dir, jo...
Israel té dret a defensar el terrorisme.
El problema d'Israel és que el terrorisme seu és d'estat. I, en canvi, el terrorisme de Hamas pues, és de quatre desgraciats. I potser això fa més lleig.
Són unes reaccions que deixen enrere fins i tot la llei del Talió. És a dir, molts més morts dels que en provoquen a mi.
Això segueixen, segueixen.
Si fan bona la llei del Talió, per dir-ho així.
És que hi ha una venjança i una ràbia. Per això et dic, quan vaig estar allà, doncs això no té solució. Jo no sé per on se'n sortiran. Però, clar, i quan més morts i quan més atacs hi ha, si una persona que ja estava alliberada del servei militar va dir, no, jo m'hi reenganxo perquè ens volen aniquilar. I no ho aconseguiran, i hem de lluitar pel nostre poble, i dius, bueno, anem al fet històric, que tu t'hi vas col·locar aquí com un bolet, eh? Sí, sí, sí. I no sé qui està aniquilant aquí.
Des de fora és molt complicat, però amb mediació internacional, és a dir, això ha de ser realment que a nivell intern en les dues societats apareguin, és a dir, que es trenqui aquesta bipolarització tan gran que hi ha, que també la patim a Occident, com bé ara exemplificaves, no? I que pugui haver-hi cada vegada més gent d'aquests que quasi han de callar, que estiguin disposats al diàleg. I també està molt bé, i ho remarco, el tema aquest de que Egipte recuperi aquest paper de mediador, perquè Egipte sempre ha tingut un paper molt, molt central en el món àrab, i que ho pugui exercir des d'una òptica d'intentar buscar una centralitat i buscar una pau, i també de no tenir una oposició plena a l'estat d'Israel, doncs, bueno, en aquest cas pot ser realment un focus de pau.
Però jo crec que hem de treballar molt més la cultura de la pau pels dos cantons. Tant uns com els altres.
Totalment.
I necessitem més d'una generació encara, eh?
Bé, senyors, avui volem acabar amb una notícia social que ja vam dir ahir a Ràdio Estel, que és el flash mob que es fa aquest matí a 11:45 a diverses ciutats, entre elles Barcelona, a la plaça Sant Jaume, per visualitzar els rostres de la pobresa amb la participació de Càritas i entitats, oi?
Sí, Arrels també hi participa. Em sembla que tota la xarxa de Sense Llar també està organitzada. I llavors es convida tots els ciutadans, es demanava anar vestit de negre, si vols col·laborar-hi, i llavors és amb una careta a la cara, perquè som cares una mica anònimes, no? I que es visualitzin.
A la plaça de Sant Jaume, 11:45. Aquí vulgui anar-hi, es vesteix de negre.
I si em deixes un segon, sí. Ahir també, amb l'hotel Barceló, allà a la Rambla del Raval, es va fer una subhasta solidària de tovallons pintats per diversos artistes per Arrels. No es van vendre tots amb la subhasta, però segurament sortiran en pàgina d'internet i n'hi havia de molt interessants. N'hi ha un d'en Serrat i el Joaquim, i que no es va adjudicar perquè el preu de sortida una miqueta alt. Però vaja, aquell que tingui poder adquisitiu que pensi que a l'hora de fer un donatiu a Arrels s'emporta un tovalló pintat per una personalitat.
Doncs moltes gràcies per aquestes notícies. Acabem demanant-li a Franzina Alzina, a vostè mateixa, per exemple, un número de l'1 al 13.
El 10.
El 10. Aquest número 10 ens serveix per atorgar les 3 entrades familiars que sortegem aquesta setmana per a Catalunya en miniatura. Els guanyadors, guanyadores en aquest cas, són Carme Arenas Calvet de Barcelona, Antònia Carafí Mateu de Barcelona també i Helena Escobar de l'Hospitalet de Llobregat. Antònia Carafí, perdó, és de Sant Antoni de Vilamajor. Doncs Carme Arenas, Antònia Carafí i Helena Escobar, felicitats, i ens posarem en contacte amb vostès per aquestes entrades familiars 3 que sortegem per a Catalunya en miniatura a Torrelles de Llobregat. I gràcies a vostès per la tertúlia, per la participació a la tertúlia, Josep Maria Canyelles, Lluís Batlló i Franzina Alzina. Bon dia, fins la propera.
Bon dia.
Bon dia.
Ara són les 9:01, els titulars amb la Sara Cruz, després plusvàlua del primer cafè, l'espai sobre consum, on avui tractarem un tema que us pot interessar molt, amics oients, el tema de les reclamacions en general. De reclamacions parlarem a Plusvàlua, també tindrem l'espai aniversari a Percor i nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Primera nit tranquil·la a la Franja de Gaza després de 8 dies d'ofensiva militar israeliana i de llançament de coets per part de Hamas. L'acord d'alto el foc a què van arribar ahir al vespre totes dues parts i que de moment sembla que respecta l'han celebrat durant hores els palestins de Gaza. I és que els enfrontaments han causat 170 morts i un miler de ferits. Mentrestant, els líders europeus intentaran arribar avui a un acord sobre els pressupostos de la Unió Europea per al període 2014-2020 en una cimera extraordinària que arrencarà aquest vespre i que es preveu molt tensa, ja que les xifres presentades han rebut fortes crítiques dels estats membres. Per exemple, Espanya podria perdre uns 20.000 milions d'euros. Aquest matí, el president de la Comissió i el del Consell es reuniran amb cadascun dels caps de govern. Més temes. Avui entra en vigor la polèmica pujada de les taxes judicials que farà més cara la justícia als ciutadans i que, per exemple, farà que calgui pagar 200 euros per recórrer una multa de trànsit. La llei entra en vigor, però no s'aplicarà de moment perquè, segons el Ministeri de Justícia, no té a punt els formularis per posar-la en marxa. En esports, el Real Madrid estava obligat a guanyar ahir al camp del Manchester City per mantenir les opcions de quedar primer de grup, però finalment no va poder passar de l'empat a un. Tot i que es va classificar pels vuitens, s'ha hagut de conformar amb la segona posició del grup D. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com està la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Primer de tot, advertir que el motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB fins a les 11 del matí, els serveis mínims decretats estableixen un terç del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu i, a més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. Normalitat pel que fa a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Déu ha destinat la Terra amb tot el que conté a l'ús de tots els homes i pobles, de manera que els béns creats han d'arribar a tots amb un criteri d'equitat i tenir com a guia la justícia i per companya la caritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 10:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Molt bé, nois. Fins aquí la classe de català. Ara passem a llengua estrangera. Obriu el llibre de castellà per la pàgina 2.
La mayoría de los catalanes nos sentimos también españoles.
El Partido Popular es el voto útil para evitar la separación de España. Cataluña sí, España también. Vota Alicia, vota Partido Popular.
Ho tinc tot, esquí, jaqueta, ulleres i el meu forfet a tota neu.
Aquest hivern amb el forfet a tota neu, esquí amb tarifa plana a La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Portainé i Tabascan a un preu increïble. Més de 150 quilòmetres de pistes i un munt d'avantatges. Si ho vols tot, esquí amb el forfet a tota neu.
No es pot demanar més.
Grup FGC. La neu més nostra.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Les 9 i 7 minuts, comencem la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, una segona hora a la qual us animem especialment a quedar-vos amb nosaltres, amics oients, perquè parlarem a l'espai de consum, plusvàlua del primer cafè a partir d'ara, de reclamacions. Com reclamar com a persona consumidora? Hi ha unes passes a seguir que des de l'Agència Catalana del Consum ens explicaran. Podeu trucar-nos per resoldre dubtes o per plantejar qualsevol problema que tingueu en relació amb les reclamacions, al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Per exemple, de vegades no estem d'acord amb el consum de telèfon que ens han facturat la nostra operadora, com hem de reclamar davant això, o si hem rebut una publicitat que considerem enganyosa perquè quan arriba a la botiga ja s'ha exhaurit el producte anunciat, podem reclamar amb això, com podem reclamar, o bé també tenim la situació de persones consumidores i usuàries que per exercir els seus drets han de saber en cada situació quines són les lleis o reglamentacions que ens emparen i conèixer els mecanismes o vies per fer-los respectar, així com obtenir la protecció que els pertoca. Bé, de tot això i més parlem amb el director general de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Senyor Conesa, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Carla Gràcia també és amb nosaltres, la directora del programa Plusvàlua, que avui a les 8 del vespre estarà amb tots els oients a Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, de reclamacions potser tu també n'has hagut de fer i tots els que ens escolten segur que també, o almenys s'ho han plantejat.
Moltes vegades ens mosseguem la llengua, moltes vegades tenim les ganes de posar reclamacions, però precisament no sabem com fer-ho.
Em sembla que quan parlem dels indignats, de vegades no pensem en aquestes petites indignacions, oi, del consum.
Probablement que si penséssim més en aquestes petites i féssim les reclamacions que hem de fer, no arribaríem amb indignacions. O sigui, moltes vegades allò de que val més a vegades posar-te vermell un moment que no passeix de posar verd després.
Quan són persones consumidores i usuàries, què s'entén per això, el ser consumidors o usuaris, i què s'entén per relació de consum i quan podem reclamar? Sí. Una pregunta així múltiple per començar.
Sí, el tema, el concepte que el Codi de Consum de Catalunya fa referent a les persones consumidores i usuàries, considera que una persona consumidora i usuària és aquella persona física o jurídica que actua en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Dit
de manera plana.
Clar i planera, persona consumidora és aquell que compra un producte i usuària aquell que utilitza un servei. Per tant, sempre que nosaltres comprem o tenim servei, som persones consumidores. I això ho fem sempre, per tant, sempre som persones consumidores i usuàries. Parlaves també de la relació de consum. La relació de consum és aquella que s'estableix, per una banda, els empresaris, intermediaris o la pròpia administració que presta el servei o que lliura un bé i, per l'altre cantó, la persona que el compra i o la persona que l'usa. Aquesta relació és la que se'n diu relació de consum. Esclar, en el moment en què es produeix aquesta relació de consum, tenim que hi ha una sèrie de drets i deures que emmarquen aquesta relació. Per tant, nosaltres, si els nostres drets són vulnerats, automàticament tenim que reclamar, i és un deure. Per tant, els drets són els que tenim, després en podem parlar, però els deures són, primer de tot, conèixer aquests drets i, si són vulnerats, reclamar.
Quins drets tenim, doncs?
Bé, els drets que podem considerar com bàsics són aquells que es representen precisament i que el Codi especifica representen la base de la nostra relació de consum. Aquests drets són irrenunciables. Nosaltres no podem renunciar a cap d'ells. Tenim el dret a la protecció de la salut i la seguretat, el dret a la protecció dels interessos econòmics i socials, el dret a la indemnització o reparació dels danys, el dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica, el dret a la informació, l'educació i la formació, el dret a la representació, consulta i participació i els drets lingüístics. Aquest conjunt de 7 drets, aquests drets són els que es consideren drets bàsics i que, lògicament, a través del Codi de Consum de Catalunya, són aquests drets que s'han de respectar i que nosaltres hem de vetllar que així sigui.
Com hem de reclamar primer de tot i on hem de fer-ho, senyor Conesa?
Tot el procés de reclamació té una via, i una línia a seguir. El primer, lògicament, la primera reclamació que s'ha de fer, si t'han lliurat un bé i no es conforma, o el servei no estava a l'alçada que havia d'estar, és reclamar, lògicament, en aquell establiment on s'ha produït la vulneració del teu dret. Aleshores, s'ha de fer la reclamació en primer a l'establiment o a l'empresa que és la causant del problema. Si en l'espai d'un mes no ens han contestat, llavors podem anar a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o a la pròpia Agència Catalana de Consum. Pensem un tema que és important. Clar, parlem, sí, però clar, hi ha una sèrie doncs, de serveis, que són els serveis bàsics, que poden ser telefonia, que poden ser doncs, energia... Què fem? Com ho fem? Perquè no tenim la botiga davant. Nosaltres tenim contractat un servei, ens arriben els rebuts, resulta que tenim un rebut que no està bé, o tenim una problemàtica, ens factura una cosa que no s'han de facturar, o no ens donen el servei que ens han de donar. Per això, el Codi ja preveu que totes aquestes companyies de serveis bàsics han de tenir un telèfon gratuït per poder fer doncs, les reclamacions. Aquest telèfon gratuït ens hi podem dirigir en qualsevol moment, i una cosa que aconsellem sempre, si nosaltres fem una reclamació mitjançant el telèfon gratuït, demanem sempre nombre de referència. Però també a la vegada diem, però és que nosaltres per telèfon no ens surt prou bé explicar-nos. Tenen l'obligació a les companyies de serveis bàsics de tenir una adreça física a Catalunya perquè qualsevol consumidor o usuari català s'hi pugui dirigir presencialment. Pensem que per reclamar s'ha de fer mitjançant una documentació, que són els fulls de reclamació o denúncia. Ja dèiem, si es tracta d'un servei bàsic, i ho fem a través del telèfon, com que no tindrem aquest suport físic per poder omplir, demanem el número de referència. Tots els altres ho podem fer per escrit, perquè tots els establiments o empreses tenen l'obligació de tenir aquests fulls. I aquests fulls ens l'han de lliurar quan el demanem. I aquest full és el que nosaltres els hem de deixar amb ells com a reclamació. Queda constància d'aquesta reclamació amb aquest suport durador i ens han de contestar, com deia abans, amb l'espai d'un mes. Aquest és el primer pas per reclamar. Si això no surt bé, aleshores, és anar amb un organisme de consum.
Ja ho veieu, amics oients, les reclamacions i saber com fer-les és molt important, és una bona ajuda per nosaltres. Estem en l'espai Plusvàlua del Primer Cafè amb Alfons Conesa, director general de l'Agència Catalana del Consum. Us animem a participar, si voleu entrar en directe per dir la vostra sobre temes relacionats amb reclamacions. Ens interessa molt, ens ajuda molt saber casos que hàgiu pogut tenir vosaltres, amics oients. Podeu trucar-nos al 93 409 2772 93 409 2772.
Senyor Conesa, ens explicava, aquest és el primer pas, no? Posar una reclamació física o a través del telèfon gratuït. En el cas de que aquestes empreses no responguin dins d'aquest termini d'un mes, què passa? Què hem de fer?
Bé, si no responen, o no només que no responguin, que no ens satisfà l'explicació que ens donen, és quan hem d'acudir amb un organisme de consum. Com he dit ja abans, amb una oficina municipal d'informació al consumidor que fàcilment es pot trobar, principalment a moltes localitats grans, però també si ens trobem que estem en una zona doncs, que és un poble petit, més rural, tenim allà les oficines d'informació, els comarcals d'informació al consumidor, amb la qual també ens hi podem dirigir. Si no, tenim altres mitjans, que són la pròpia Agència de Consum de Catalunya. A l'Agència Catalana tenim diversos sistemes. Es pot fer per correu, es pot fer personalment, però també es pot fer a través de la web, on hi ha un formulari www.consum.cat. Allà hi ha tota la informació que seguint-ho es pot fer aquesta reclamació. I una de les coses que aconsellaria, si fem una reclamació, fem-ho el més clarament possible, definint bé quina és l'empresa que amb la que tenim el problema, totes les dades d'aquesta empresa. Totes aquelles
el que comentàvem que de definir també el lloc social el lloc, dintre de Catalunya.
Quan, dia i hora en què tot això ha succeït. Les nostres dades, per saber establir les dues parts. Per una part, d'aquesta relació de consum és l'empresari, intermediari, o qui sigui, i per l'altra, nosaltres mateixos. Fer una explicació clara del problema que ha sorgit i després aportar, si s'escau, tota la documentació necessària que pugui sustentar aquesta reclamació. Una d'elles, per exemple, si hem comprat un producte, i també és un tema que sempre no ens cansem de repetir-ho, tiquet, factura, perquè és la nostra garantia que aquesta relació de consum s'ha produït.
Quina diferència hi ha, senyor Conesa, entre queixa, reclamació i denúncia?
Bé, són tres termes que, si bé funcionen dintre del mateix document, tenen camins diferents. La queixa és per posar en coneixement de l'administració uns fets i que, per tant, els traslladi l'administració en l'establiment afectat per qual puguin millorar la seva relació de consum amb els clients. O sigui, és purament el que diem, una queixa, nosaltres no estem conformes amb això, ho exposem i l'administració dirà, cuidado, per aquí s'està produint aquesta problemàtica. Quan és una reclamació, ja és diferent, perquè ja reclamem alguna cosa. Reclamem, doncs, unes quantitats, podem reclamar, doncs, que la recessió d'un dany, podem reclamar molts aspectes, i aquí ja entrem en una altra línia, perquè una reclamació significa que procurem que hi hagi una entesa. Una entesa entre l'establiment o l'empresa i el consumidor. Per tant, això ho podem fer per dues vies, per la mediació o per l'arbitratge. La primera via és la mediació, i si aquesta no prospera, es pot anar a l'arbitratge. I després hi ha la tercera, que és la denúncia. La denúncia és que posem en coneixement de l'administració uns fets que poden ser constitutius d'una infracció administrativa. Per tant, demanem a l'administració que ho investigui i, si s'escau, actuï d'ofici per corregir aquesta conducta infractora i defensar els interessos generals dels consumidors.
Senyor Conesa, el primer pas, que seria el full de reclamació, que vostè sempre ens anuncia, primer posin un full de reclamació dins de l'establiment. S'ha de saber, s'ha de conèixer com es fa, quins passos s'han de seguir per omplir?
El formulari, el que és el full de reclamació o denúncia, és molt clar. Vull dir, hi ha una sèrie de caselles que, anant-les seguint i anant-les omplint, no té cap complicació. Pensem que el full aquest té, tres exemplars. Un exemplar és per al propi establiment, perquè tingui constància que hem fet la reclamació i que, per tant, ens ho ha de contestar en l'espai d'un mes, com hi hem dit. L'altre exemplar és la constància que té la persona consumidora de què ha fet la reclamació. I el tercer és aquell que, si no hi ha, doncs, contesta dintre del mes o no és satisfactori, és el que lliurarà a l'administració donant, doncs, constància de què s'ha fet aquesta reclamació. Tal com hi hem dit abans, és important les dades que s'han de posar i que els trobaran dintre d'aquest formulari.
Si ens voleu parlar de reclamacions, ja sabeu, amics oients, que podeu trucar-nos, encara teniu uns minuts, 8 més o menys, per fer-ho. Truqueu-nos al 93 409 2772 i podeu dir la vostra en directe. Volia afegir alguna cosa sobre
perquè,
això, senyor
Conesa. Hem parlat dels fulls i que diem, i hem dit que tots els establiments que lliuren productes, que lliuren béns o que donen serveis han de tenir fulls de reclamació o denúncia. Però també totes aquelles persones liberals que, dintre de l'exercici de la seva activitat, sigui necessària la col·legialització prèvia abans d'exercir-la. O sigui, totes aquelles persones estan col·legiats. També els serveis públics prestats directament per l'administració. als centres que imparteixen ensenyaments reglats i totes aquelles activitats que tenen normativa específica en matèria de fulls de reclamació i denúncia. Vull dir que no és només, sinó que s'amplia molt a bon punt, perquè a vegades hi ha serveis que no gosem. Per exemple, anem a un centre de salut privat, ens donen un servei i pensem que allà no, també ho han de tenir, o un advocat, també l'han de tenir.
Perdona, senyor Conesa, 9:45 tenim una trucada, Xavier de Ceba. Hola, bon dia.
Sí, bon dia.
Digui'ns.
No, simplement perquè des del dia de la vaga es van tallar el telèfon i llavors va haver algun brètol que va fer alguna malifeta i, bueno, vam estar 4 dies sense poder gaudir ni del telèfon ni de la DSL.
Perdoni, això a casa, a casa seva o en alguna empresa?
Sí, sí, no, a casa... Sí. Però va, afectava diferents veïns. Suposo que no sé si hi havia alguna empresa també afectada. Simplement és per saber com es fa un pagament fix mensual per al telèfon i a la DSL, si tens dret a alguna mena
de reclamació,
de descompte, no? Proporcionalment, o com va això. Doncs... Encara que ens el van restituir aquest dilluns, però bueno, és per anar més o menys orientat, perquè en el cas que et facin un tracte que no és el que et mereixes, no?
Moltes gràcies, senyor Xavier, des de Ceba. Ens podrà escoltar a través de la ràdio, si li sembla bé. Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Doncs, senyor Conès, aquí tenim el tema de que si tenim dret a dir que no ens cobrin les trucades bon fetes aquells 4 dies.
No, les trucades segur, perquè si no tens telèfon no podran trucar.
No, perdona, no ho pot
fer. Té tota la raó.
No, però Xavier, aquí té un tema que és molt clar. Vull dir, si el problema, lògicament, no és un problema personal, sinó que és un problema sobrevingut, automàticament es produeix que si aquells usuaris que tenen contractat telefonia i internet, si hi ha una interrupció i precisament doncs aquesta interrupció i internet és molt clar, però també amb telefonia, és dura més de 6 hores entre un horari des de les 6 del matí a les 10 del vespre, ja sigui seguit o ja sigui alternatiu, més de 6 hores, i quan si són dies, són més, tenen el dret a que se'ls descompti la part proporcional del temps que no han tingut el servei amb tot el que fa referència als càrrecs fixes de la factura.
La base
tot
fixa
això,
de la factura se'ns pot descomptar.
A prorrata del temps que no han tingut el servei. I això els hi han de descomptar a la propera factura.
S'ha de demanar o la companyia ho ha de saber directament?
Bé, la companyia ho ha de fer, però moltes vegades, com que... posem un exemple. Quan hi va haver el problema de BlackBerry, que no va donar servei, com que era tan general, a part de que nosaltres de seguida vam donar les orientacions, vam fer no solament les orientacions a les pròpies companyies, sinó a través dels mitjans de comunicació, les companyies ja, en el mes següent, van descomptar a prorrata doncs, de cada un dels contractes el que li tocava. En aquest cas, com que és més, més reduït i afecta només amb una comunitat, és millor que ho reclamin ells directament per assegurar-se'n. Perquè, si no, igual la companyia doncs, queda diluït. De totes formes, que se n'assegurin i que facin la reclamació, que és la manera més segura de que això sigui així.
La reclamació més a nivell personal, no? Encara que siguin diverses persones que estiguin afectades,
sí, però,
millor fer-la personalment.
Sí, però indicant que es tracta d'un col·lectiu, no és només el teu telèfon, sinó indicar que és un col·lectiu.
Sí, ens ho ha explicat Xavier, sí, que va afectar casa seva, però també altres veïns.
Senyor Conesa, en el cas d'aquests serveis essencials, el telèfon, la llum, el gas, en el cas d'haver-hi un conflicte amb la companyia, ens poden tallar el subministrament?
Bé, no. O sigui, per tallar el subministrament, si hi ha unes factures retornades, sempre i quan aquestes factures estiguin reclamades, no poden tallar el subministrament. Per tallar el subministrament o per donar aquesta informació, que això ho fan en aquells llistats doncs, de morosos, això no ho poden fer a no ser que hi hagi 2 rebuts, com a mínim. no
pagats.
Pagats, no reclamats, i que, per tant, aquí sí que es trenqui aquesta relació de consum. Però si els rebuts han estat reclamats, mentre hi hagi aquesta reclamació en curs i no s'hagi resolt, no poden tallar el servei.
Doncs queda clar, és allò que es diu el dret a la suspensió cautelar de la sanció que seria tallar-nos el...
Clar,
quan no es parla en el llenguatge esportiu de la suspensió cautelar, doncs és això. No ens poden tallar el subministrament. Bé, doncs ens queda poc temps. Sempre ens quedem amb ganes de parlar de més coses, però vaja, tenim potser la possibilitat de preguntar-li al senyor Alfons Conesa quins camins pot seguir la nostra reclamació per obtenir-ne una resolució, si ens ho pot explicar ni que sigui telegràficament, i després, doncs alguna informació general que ens pugui donar per
bé,
acabar.
Bé, si fem una reclamació, lògicament, a la primera via que des de l'Agència Catalana de Consum posem en marxa és la mediació. Pensem que la mediació, com l'arbitratge, que són resolucions extrajudicials de conflicte, són gratuïts i voluntaris. Per tant, la mediació és voluntària. La mediació no és res més que posar en un cantó el consumidor que té el problema i l'altre cantó l'empresa que ha sigut causa de que es produeixi la reclamació. I una tercera persona, que és el mediador, que el que procurarà d'una manera completament neutra, posar d'acord a les dues persones i arribar a la resolució del conflicte d'una forma que s'hi hagi un entendre entre ells. Però si això no és possible, podem passar a l'arbitratge. Com hem dit, l'arbitratge és voluntari, per la qual l'empresa ha d'acceptar aquest arbitratge. Si s'accepta l'arbitratge, vol dir que les dues parts posen en mans d'un tribunal la resolució del conflicte.
Però no és una via judicial, la de l'arbitratge.
No, ja he dit abans, és una via extrajudicial.
Sí, recordem, insistim, perquè...
Extrajudicial.
Però sí que té l'aval de l'administració que anomena aquell àrbitre.
No només té l'aval de l'administració, perquè això està regulat, és una llei estatal de la qual ha de tenir transferides les competències a la Junta de Consum, a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, té la facultat per emetre aquests laudes. I un laude arbitral té la mateixa força i la mateixa validesa que una sentència judicial. Per tant, és d'obligat compliment.
Recordem el tema de la vaga salvatge dels controladors aeris ara fa un any i mig aproximadament, o dos, gairebé ja dos anys, en què es va nomenar un àrbitre.
Sí. No, però hi ha un aspecte que és important.
Podríem posar més exemples.
La notícia que sortia ahir i avui referent a les participacions preferents, els laudes que ja hem emès a la Junta Arbitral de Catalunya, la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, són laudes d'obligat compliment per part de l'entitat financera.
Doncs ho hem de deixar aquí, molt interessant tot el que ens ha dit Alfons Conesa, director general de l'Agència Catalana del Consum, sobre la qüestió de les reclamacions. I podríem seguir parlant, segur que dedicarem un altre dia, oi, Carla, al tema de les reclamacions, perquè
i tant, això dona per molt.
I l'exemple de l'oient que ens ha trucat és un entre molts. Gràcies, senyor Alfons Conesa, bon dia, fins dijous vinent.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Acabem, Carla, recordant i explicant als oients de què parlareu aquest vespre al Plusvàlua.
Avui ens trobarem de 8 a 9 del vespre per parlar de la necessitat de fomentar l'emprenedoria, sobretot en aquests moments. I tindrem amb nosaltres el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial i especialista en emprenedoria.
A partir de les 8 del vespre i fins a les 9, Plusvàlua, Ràdio Estel i Ràdio Principat. Gràcies, Carla.
Gràcies, Ignasi.
De seguida, una pausa, l'espai aniversari Hipercor i Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Sé que estem en un moment de dubtes, d'interrogants i també patiment. Però ara tenim una oportunitat històrica. Una oportunitat que no hi serà sempre i que l'hem de saber aprofitar. Una oportunitat única per viure millor, tots plegats.
Arribarem tan lluny com vosaltres vulgueu. I en aquest camí sabeu que jo estic i estaré al vostre costat. Perquè només si anem junts ho farem possible.
El dia 25 fem-ho possible. Convergència i Unió.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 24, vella extraordinària de Cris Rei, amb les imposicions d'insígnies als nous adoradors i tarsicis i el distintiu pels adoradors veterans constants i exemplars. Eucaristia concelebrada a les 10 de la nit. A 2:15, servei d'autocar des de l'Avinguda Vallcarca 14-16, amb servei també de tornada. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, l'espatlla ibèrica de Gladon Saturnino amb regal d'un llom ibèric per 89 euros la peça de 4 a 4,5 quilos.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Tornem a estar aquí per parlar de bombes exacte. Hipercor de
sí,
la nostra
exacte.
Aniversari.
La cançoneta aquesta va bé per dir sí. i més, tot milions, més i més, i més van fer 2 milions, amb l'aniversari sí, de l'Hipercor,
sí, sí,
molt bé.
I ens sabem la cançoneta.
Exacte, podem afegir-hi, és que quan dius 2 milions és que és molt,
Sí. Sí,
molt,
sí,
molt,
sí,
molt.
Sí,
és clar que avui dia les xifres, però bueno, 2 milions són 2 milions. O sigui, 2 milions en vals que pots fer servir doncs per les teves compres de Nadal, que
recordem
quan faci
un cop compres
sí, a partir
de
40 euros
et donen
de 40
xec,
euros et donen el que toca, o sigui un sorteig i ja et pot sortir un de 300, un de 5, un de 10, un de 20, que després pots doncs bueno, aprofitar-los per bueno, per aquestes festes que sempre són bons. Tant si és un de petit com si és un de gran. La gràcia és sempre la mateixa.
Doncs
comencem amb la bomba del pernil, ja que estem amb bombes, doncs recordem-ho. Paleta ibèrica de bellota de Salamanca, Don Saturnino, peça de 4 quilos i mig, 89 euros, amb el regal d'una peça de llom ibèric de bellota de Salamanca d'un quilo, valor del regal 50 euros. I després d'això, doncs, pensem en els llagostinets aquests tan bons, Hipercor, cuits o crus, en 43 a 48 peces, 9,95, amb el regal d'una pizza, ristorante o magnum. Ara parlem de viatges i esports, perquè sempre parlem de menjar i d'això, però tenim que pensar que en aquesta època també ens fan falta moltes més coses, a banda de l'alimentació. Doncs parlem, mira, per exemple, una bicicleta estàtica, Rumfi, disc d'energia, 4 quilos, abans 99 euros, ara 79. Una bicicleta de muntanya, Rumfi, quadre d'alumini, suspensió delantera, disponible també en quadre per dona, abans 189, ara 159. Conjunt maleta, carretó, spinner, orallis, diversos colors, o sigui, mira que mones que són, d'aquests colors tan monos, o sigui, tens el conjunt, per 24,95.
Molt bé.
I això, mira, ara, tu que tens nens i molta gent, i fins i tot per la gent més gran, imagina't el que et vaig a dir, és una taula multijocs, que n'hi ha 9 amb 1, o sigui, és una taula, imagina't-la com de billar,
sí.
Així, que són 9 amb 1, que és de la marca Rumfin. I té, que pots fer, el futbol, billar, ping-pong, escàs, dames, parxís, oca i bitlles amb barres. Imagina't...
O sigui que això ja que tothom demana reis, no?
Això,
perquè tens
això,
no tens nou jocs,
tot,
no un, no.
Tot en un, O sigui, els reis porten,
exacte.
O el Papà Noel, porten això i la gent contenta.
Contenta.
Els nens i la gent gran, perquè,
sí,
escolta,
sí, sí.
És una cosa que tothom ho farà servir.
Sí,
doncs mira, abans valia 175 i ara només 89,95.
Molt bé.
O sigui, amb 89,95, imagina't quin multijoc...
Home, tens nou, diré.
Escolta, i a més fa...
Nou,
sí, sí, molt bé, molt bé. Mira, parlem amb farciment de nòrdics amb textil, que són farciments nòrdics, tots en 99, en diverses mides i models. Un 20% menys en fundes nòrdiques, diversos mides i models. I la bomba. Joc de draps, que són una monada, m'agradaria que els veiessis,
Sí.
Joc de 6 draps de cuina, estampats rics americà, 100% de cotó, 6 en 99. O sigui, els 6 El 6, 6,99. O sigui, una estora de bany, 40 per 60, llisa de cotó, 1,99. Qui no canvia la fombra de bany per 1,99?
Sí, sempre.
Exacte. Ara mira, en cuina i bany. Mira, una bàscula, veus? Això de la bàscula, després que
has fet, de Nadal.
Exacte, has fet després l'exercici amb aquella bicicleta que tenim que serveix per fer esports.
Exacte.
Doncs mira, una bàscula de vidre extraplana, 9,95. Conjunt de bany, més sobre, més mirall de sèrie d'unes, 80 centímetres, color blanc o negre, 299. I un conjunt de taula, més quatre cadires, lacat en color blanc, 139. A veure, amb aquestes ofertes, qui no compra?
Sí, sí.
O sigui, almenys vas a mirar-ho i segur que surts amb la compra sota el braç.
I no només el que diem aquí, Carme, que vas i potser trobes coses
perquè això és el que
no
diem, és que no ens dona temps.
Imagina't
aquest catàleg que tinguen aquí, sí. N'hi ha de coses.
Doncs res, que la gent se'n vagi un dels tres hipercors de Catalunya.
A buscar el seu val regal.
I
que sortirà content.
Molt bé, doncs Carme, ens veiem demà.
Si Déu vol.
Gràcies.
Fins demà.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'actuació de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu al Teatre Cursal de Manresa. Un concert únic que no oblidaràs mai. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, gran recollida del Banc dels Aliments. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Cinc minuts i mig i seran 9:45, recta final d'aquest programa d'avui, festa de Santa Cecília, patrona dels músics, però, com sempre els dijous a aquesta hora, per parlar no de música, sinó d'alimentació, de nutrició i de salut, gràcies a la col·laboració de Maria Josep Rosselló, experta en alimentació, nutrició i dietètica, que ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, com és habitual aquesta temporada. Senyora Maria Josep Rosselló, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Molt bé, aquí ja en fresquet, amb aquesta tardor, com aquell que diu que s'està ja acabant, però sí. Molt bé, sí.
La setmana passada, recordem-ho, vam fer un parèntesi en aquesta secció per les entrevistes electorals.
Exacte.
I avui recuperem l'espai. Vostè fa dues setmanes anunciava que parlaríem de la carbassa, una verdura que en aquest temps és molt, molt adequada, però sobre la qual em sembla que hem de dir moltes coses, no només alimentàries, oi? Perquè a la carbassa associem coses negatives, mites, fantasies, i els qui són més grans i miraven aquell famós programa 1, 2, 3, doncs clar, la carbassa era el càstig, era l'antipremi, no?
Però també un càstig simpàtic, no? Perquè era com una cosa simpàtica.
La Ruperta
també,
era
no?
simpàtica,
sí,
oi?
Sí, sí, exacte.
I després la dita m'ha donat carbasses, no? Ja sabem què vol dir.
Exacte, exacte, sí. I amb els estudiants també, no t'han donat carbassa, no? O sigui, sí. Jo l'havia programat allunyant-la una mica del Dia de Tots Sants, per aquesta connotació, diríem, americana, no?, tant de la carbassa. Ara s'ha allunyat encara més per el tema de polítics, no?
Sí, exacte.
Ja veurem a qui se li dona carbassa, però...
Els electors també poden donar carbasses als polítics.
I tant. Per tant, bé, aquestes dites són molt simpàtiques. D'alguna manera... Donar carbasses, aquesta dita ve de que hi ha carbasses molt grosses. I clar, quan et dona una carbassa que pesa molts quilos, realment ho tens difícil, eh? O sigui, tu l'has de transportar perquè hi ha realment enormes. Així és que és com donar-te un pes d'aquells, no? Difícils de transportar. Però actualment tenim una varietat de carbasses immenses i avui, a veure si amb aquests minuts que tenim, podem parlar. D'entrada, jo us diria que igual que a les persones, no? Ens agrada saber qui som i d'on venim, dels aliments també hi ha molts estudis per saber què són i d'on venen. I una de les coses que comença sempre quan estudiem aliments és saber justament això. A quina família pertanyen? I perquè la família botànica condiciona totalment les propietats de l'aliment, perquè totes les famílies botàniques tenen unes característiques en comú, val? Sobretot de substàncies que contenen. Aleshores, les carbasses, que són originàries d'Amèrica, de la zona de Mèxic, de Centroamèrica, però també hi ha estudis que han demostrat que també de la zona d'Àsia. Per tant, es veu que pues, durant... Bé, estem parlant de molts segles i segles enrere, eh? hi havia hagut uh-huh. aquesta relació. I també hem de pensar que llavors, etc., els propis ocells es porten d'un continent a l'altre i allà comença pues, existir, no? Un aliment en una zona que no existia. Ara, realment... qui consumia moltes carbasses eren les persones indígenes d'Amèrica i a Europa va arribar la carbassa a partir del descobriment d'Amèrica, com van arribar tants altres aliments com la patata, el pebrot, etc., no? Com hem comentat tantíssimes i tantes vegades, no? I el propi cacau, la xocolata no la teníem abans, no? Hi ha aliments que els ha costat molt la introducció, i altres que s'han introduït, pues, s'han popularitzat més. I, per tant, amb les carbasses els hi passa una mica això, no? Que no tothom les té dintre de la seva alimentació habitual i és una llàstima perquè són molt bones i uh-huh. són molt econòmiques i avui parlarem. Per tant, parlem d'aquesta família de les cucurbitàcies que per entendre qui forma aquesta família, pues, forma la família el meló, la síndria, indiscutiblement el carbassó, que en unes zones de Catalunya li diuen la carbassa petita, el carbassó, no? I també el cogombre, eh? En castellà pepino. Tots aquests productes són de la mateixa família i tots tenen en comú una cosa. Són molt pobres en calories. I a veure si ja desmitifiquem que porten molt sucre. No, tenen... Miri, només tenen unes 24 quilocalories per 100 grams. Això és poquíssima quantitat, eh? I la dosi de sucre que contenen, d'hidrats de carboni que contenen, estan entre 5 i 5,5. I a més, tota aquesta família, també el meló i la síndria, són baixos en sucre, cosa que molta gent opina al contrari i no és veritat, no? El fet de que siguin dolços no vol dir que tinguin molt sucre. És que tenen poques substàncies àcides que contrarresten el gust dolç que tenen moltes altres substàncies que tenen els vegetals, eh? Els vegetals tenen moltes substàncies àcides i unes altres amargants, i aquestes substàncies amargants que poden ser molt sanes, però per exemple a molta gent no li agraden i en particular als nens no els agrada gens ni mica. Aleshores, que quedi claríssim que són molt vegetes amb sucre i per tant molt apte per consum de diabètics. I a veure si això ja se'ns treu del cap. Jo crec que molta gent relaciona també la carbassa amb el cabell d'àngel. Bueno, el cabell d'àngel es fa a partir d'unes determinades carbasses, però afegim molt sucre. O sigui, som nosaltres que li afegim el sucre, d'acord? O sigui que no, uh-huh. no és un producte dolç.
Efectivament, no necessàriament és dolç i no ha de tenir aquests components negatius associats al sucre. Que
exacte.
Podem discutir si amb moderació es pot prendre una mica de sucre, però al principi el sucre no és bo i encara menys en excés.
No, i sobretot no prendre aliments excessivament rics en hidrats de carboni un darrere l'altre, perquè aleshores sí que la dieta se'ns descompensa. No? Uh-huh. Per tant, jo he vist fins i tot alguns articles, no? I té molts hidrats de carboni. No té molts hidrats de carboni, té molts poquets hidrats de carboni. Una dosi de 5 per cada 100 grams és una dosi realment molt baixa. Per entendre's, una poma està amb uns 14. Per tant, diríem que la triplica, no? D'acord? Uh-huh. I així ho entendrem clarament. Ara, avui volem parlar de les carbasses, no sí. dels altres aliments, no dels altres familiars, no?
Efectivament. Per cert, de carbasses avui parlem i recordem als oients que, si volen, poden dir la seva trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Ara passa un minut i mig de 3:15, encara tenen més de 10 minuts per trucar-nos, si volen, i preguntar o comentar el que vulguin sobre la carbassa, o també enviar-nos algun missatge al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o a l'adreça al primercafè@radioestel.cat. Sempre oberts, oi, Maria Josepa?
I
el
tant.
Que ens diguin els oients, que ens interessa molt. Però vaja, comenti més coses sobre els components d'aquesta verdura,
clar,
de la carbassa.
Clar. Sí, sí. Anem a veure. Aquests productes tenen una gran varietat. Tenim des de les carbasses petitones, totes són comestibles, que la gent més aviat les utilitza per decoració, a les grans carbasses enormes que pesen molts i molts quilos, aquelles rodonetes, no? La que tu,
sí.
la que tu deies que recordaves,
sí,
no?
Exacte, aquella la que tenim tota la imatge típica, de la carbassa.
Però també fixa't que la carbassa del peregrí del Camí de Santiago és una carbassa, és una carbassa perquè hi ha algunes que tenen la pell tan dura i quan s'assequen serveixen de recipient, o sigui, aquella imatge, no?, que tots la tenim en ment, no?, d'aquella carbassa penjada del pal, no?, del peregrí. Per tant, avui jo voldria parlar justament d'aquesta carbassa que s'utilitza per fer primers plats o fer acompanyaments, no la carbassa... també, com he anomenat, no?, que es pot fer cabell d'àngel, sinó aquesta carbassa de color taronja, un taronja potent, que hi ha petites amb aquesta forma, no?, com de pera o aquelles tan rodonetes, etc. Però aquell color tan carbassa, valga la redundància, no?, moltes vegades diem això és color carbassa, no?, també podríem dir color pastanaga, perquè s'assembla molt. És un color carbassa total, total. Aquest color... tan potent que, a més, no el perd encara que la cuinem de qualsevol manera. Això ja ens està dient alguna cosa. Ens està dient que té unes substàncies que són els carotens, una vegada més, saníssimes, importantíssimes per protegir les nostres cèl·lules, que realment arriben a tenyir, però aquests colorants són altament protectors de la nostra salut. I aquests carotens, que també van per la vista, importantíssim, però la primera cosa que haurien de dir com cosa molt, molt positiva d'aquests aliments és que no tenen substàncies tòxiques. I això es pot dir de pocs aliments, perquè hi ha alguns que fins i tot s'han de coure, etc. Les mateixes patates... si estan grillades o estan molt verdes, tenen una substància que és la solanina, que pot afectar el sistema nerviós. En canvi, les carbasses no ens trobem en cap d'aquestes substàncies que dius, atenció, segons com estigui. Per això es pot introduir des del primer any de la vida del nen. És a dir, estem parlant que un bebè a partir dels 6 mesos ja pot prendre carbasses. Fixa't que això ja diu moltíssim, no? Fer aquesta puntualització també ens serviria per dir que és molt adequada per persones amb estómacs delicats, persones que estiguin patint gastritis. Estan fent una verdadera cura quan mengen carbasses, no? Perquè és molt suau per l'aparell digestiu. Qualsevol persona amb problema de budell, actualment que sabem que hi ha tanta gent, no?, que pateix de problemes de budell, fins i tot diagnosticats, no?, un colon irritable, per exemple, pues tolera perfectament la carbassa. I també hauríem de dir que són absolutament aptes per la dieta, ja ho insistiu, però insisteixo, dels diabètics.
Molt bé. Perdoni, tenim una trucada. Dolors de Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Que escolto el programa i m'encanta, no?, i l'intervenció de la Maria Josep. Bueno, sobre el tema de la carbassa, jo volia preguntar si les llavors, o si les pepites, les llavors de la carbassa, tenen el mateix efecte, diguéssim, les mateixes propietats, diguem, que la carbassa en si, perquè jo em solo posar-me a l'amanida, m'hi poso llavors de carbassa i penso que d'alguna manera menjo carbassa. No sé si és correcta la idea o...
Bueno, jo li recomanaria indiscutiblement menjar la carbassa per tot el que hem dit, Dolors, però ara amb vostè m'ha puntualitzat un altre tema superinteressant que, no, efectivament, parlant de la carbassa, no es pot deixar de costat, que són les llavors. Les llavors de la carbassa no s'han de llançar, perquè les llavors de la carbassa són una autèntica aliment que té propietats altament saludables, tan saludables que es fan fins i tot càpsules i d'una manera molt particular, si té alguns efectes, és efectes antiinflamatoris, per tant, per malalties antiinflamatòries. Hi ha estudis potents que les han relacionat i s'estan utilitzant a nivell de medicaments, en el cas dels homes, per evitar el creixement desmesurat de la pròstata, que és aquesta pròstata que s'inflama i que es fa grossa, amb un consum de carbàs, de llavors de carbassa es pot controlar. Es pot fer una prevenció i fins i tot ajudar a aquesta descongestió. Per tant, posant-se llavors de carbassa a l'amanida o menjant-les entre hores, perquè són molt bones, no? Parlem de les pipes, no?, de girassol, sí. Doncs les llavors de carbassa tenen moltes propietats. I una altra propietat que té les llavors de carbassa i la seva riquesa, i també la carbassa, per tant, efectivament, no?, està relacionat, és que té una gran riquesa amb un mineral que és el zinc. I això, molta gent té aquest mineral baix en el seu organisme i això condiciona les defenses una mica baixes.
Molt bé. Perdoni, moltes gràcies, Dolors, per la seva trucada. Ens pot seguir escoltant des de la ràdio. Adéu-siau.
Adéu-siau,
bon dia,
gràcies. Gràcies, Dolors.
Les llavors no s'han de llançar, la carbassa té...
I a més amb els nens es pot jugar, saps? Tu reteixes la carbassa, per tant jo recomanaria molt comprar la carbassa sencera, perquè també hi ha molta gent que ja se la compra, no un trosset de carbassa només, doncs no.
Sencera.
Serà més econòmica, també. Traiem les llavors, les deixem assecar i amb els nens és com una joguina, aquestes llavors, no? Molt divertit, no? I després molta gent diu, però què faig amb una carbassa sencera? No es preocupin, es pot congelar. Doncs couen una mica la carbassa, el posen en unes bossetes de plàstic i la tenen congelada i ja la tenen per un proper puré. Per tant, avui en dia que hem de fer economia tots, doncs això és molt positiu.
La carbassa és el tema del qual parlem avui a la secció Nutrició i Salut, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Ara sembla que se'ns estan animant a trucar. Maria Josep, tenim una nova trucada. Maria sí. Teresa de Terrassa, hola, bon dia.
Hola, bon dia. Jo som... El meu pare és pagès.
Sí.
I fa molts anys que plantem carbasses.
Sí.
De les de cabell d'àngel, d'aquestes que vostè parlava.
Sí.
Llavors, d'aquelles petitones per fer bonic.
Sí.
I, a més, tenim una parada al Mercat de la Independència.
Molt bé.
I és per comentar que la gent en compren.
Sí.
Vull dir que gent, amb el que vostè diu, amb nens petits, carbasses senceres i això, vull dir que se'n venen. I jo tinc un nen, justament, de 10 mesos, i també n'hi he posat, perquè la pediatra m'ho va dir això.
Molt bé.
I que és una cosa que és molt bona, de veritat, és molt bona.
Molt bé.
Vull dir, corroboro amb ella.
Molt bé.
I jo dic al meu fill, jo n'hi dono. A casa no és que ens agradi massa, no estem ni en costum a fer-ne, però dic amb ell...
Per què? A veure, Teresa, que s'està trucant i li agraeixo molt aquesta manifestació, sí. I vostè també animi que la gent se les porti senceres i els hi pot dir, no? No et preocupis, la cous una mica i la congeles i, no? I serà propera.
Sí, i tant. Senceres...
Val, per què no us agrada massa? Perquè
no la menjàveu?
Un puré només de carbassa...
És que no hem estat acostumats a menjar-ne.
Molt bé, això és el que jo comentava, que molta gent no estava acostumat a menjar-ne.
És com una barrera cultural, diguéssim.
No, fins i tot a pagès, no? Hi ha aliments com que se'ls donava més al bestiar que a les pròpies persones, eh? Això és un fet. Per tant, per això, Maria Teresa, ara, en els minuts que ens queda, amb l'Ignasi ho havíem comentat, no? Us donarem sugerències de cuina per veure si sou capaços d'introduir-la i us agrada.
Molt bé. Doncs gràcies per la seva trucada, Maria Teresa de Terrassa. Bon dia.
Gràcies i felicitats pel programa.
Gràcies a vostè. Adéu-siau.
Us escolto.
Molt bé, molt bé. Segueixi fent-ho, si pot. Adéu. Doncs ens queden 2 minuts i mig o 3 per comentar aquests suggeriments de cuina, Maria Josep, i si cal, continuem el proper dia. Digue'ns.
Sí, no, però jo crec que en 2 o 3 minuts els hi donarem moltes idees i m'alegra molt aquestes trucades i que hi hagi pediatres que ja ho estiguin dient. Això és fantàstic. Bé, mireu, primer de tot, un bon puré de carbassa no és només carbassa bullida i punt. L'heu de posar ceba, porro, i barregeu-lo amb una mica de pastanaga, perquè aleshores queda molt més amorós. Jo sempre recomano posar alguna herba, per exemple, una mica de farigola al bullir, li dona un gust especial i boníssim. I veureu que amb això, una mica d'oli, si voleu, o simplement... Es pot fer directament tot bullit, sense sofregir. Si voleu sofregir una mica el porro i la ceba, també agafa com més gust. Això és un sistema. I surt un puré fantàstic, un puré que també es pot congelar, que també se li poden triturar uns formatgets. fets, indiscutiblement, eh? Igual que fem amb el carbassó. Però la combinació no la feu només de carbassa. La carbassa es pot fer a la planxa. Trossets de carbassa a la planxa queden molt bons. Però també es pot fregir una mica i fer una truita. És a dir, una truita de carbassa és una cosa realment bona.
El gran recurs de la truita, per aprofitar allò que de vegades si tenim un sobrant de carbasses.
Barrejar carbassa amb ceba i fer una truita és una cosa que realment queda deliciosa. I com no, per acompanyar guisats. És a dir, fem un guisat de carn i com la cocció de la carbassa és molt ràpida, s'afegeix molt al final. Però també la podeu afegir al començament i després, com es desfà, us quedarà una salsa boníssima. Per tant, com a acompanyament, un pollastre guisadet, no?, amb ceba i carbassa, després queda una salsa de color molt bonica i que li dona un gust realment deliciós. Per tant, ja veus que res, en pocs minuts podem suggerir, no?, sistemes de consumir la carbassa. I serien molts, eh? Fins i tot es pot afegir i fer pastissos, igual que fem pastís de pastanaga, amb un pa de pessic li podem afegir carbassa. Clar, com té molt poc sodi, no és salada. Per tant, a les coccions salades ja li afegirem sal, però amb un pastís li podíem afegir una mica de carbassa ratllada i es couen, se li afegeix a la massa del pa de pessic i quedaria un pastís de carbassa autènticament bo. I, per tant, hi ha moltes opcions
molt
a fer amb carbassa.
Moltíssimes opcions, aquestes que ens ha comentat Maria Josep Rosselló i altres. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per la seva participació un dijous més. Ens retrobarem d'aquí a 7 dies.
Sí, i parlarem d'una fruita fantàstica que també vull que consumeixin, que és la magrana.
Doncs parlarem de la magrana i animem els oients a participar al Facebook i també a l'adreça elprimercafé@radioestel.cat. Adéu-siau, Maria Josep.
Fins al proper dijous.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El que volem és molt simple.
Poder escriure el nostre propi destí.
Porque lo que nadie nos puede negar es nuestro derecho a decidir.
I ho farem amb seny.
Per aconseguir un país més lliure.
Més pròsper.
Perquè només amb prosperitat i justícia s'aconsegueix el benestar social.
És l'hora de Catalunya. Amb la força de la majoria ens farem escoltar. No serà fàcil, però tot és possible si fem sentir la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió. Fem-ho possible.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, tens un ordinador portàtil HP amb Windows 8 per 549 euros.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Ens acomiadem recordant-vos que avui és Santa Cecília, patrona dels músics, i que hi ha molts concerts amb motiu d'aquesta santa patrona, entre ells a la parròquia de Santa Cecília a les 9 d'aquest vespre a Barcelona, passeig de Sant Gervasi 66, amb diverses corals. Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El primer cafè de Ràdio Estel torna demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.